Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
És dilluns, en dia 18 de novembre, comencem una nova edició del Via Directe, edició número 3615 del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui repassarem els 41 anys d'història del Mercat de Sant Andreu de la Barca. De fet, el passat dissabte va celebrar aquests 41 anys d'història amb una festa. Avui conversarem amb paradistes i també amb clients del Mercat de Sant Andreu de la Barca, amb dos reportatges que escoltarem en el dia d'avui. També repassarem alguna de les informacions dels darrers dies a Sant Andreu de la Barca. I és que el passat dijous 14 de novembre, la sala Federico García Lorca va tancar de forma simbòlica el recorregut judicial dels nou professors de l'Institut al Palau pels fets ocorreguts després de l'1 d'octubre. Un teatre Núria Espert que va acollir un acte emotiu on es va llegir un manifest en el qual els docents encausats van voler posar punt i final a 7 anys de recorregut judicial on els professors estaven acusats de delicte d'odi arran dels fets de l'1 d'octubre de l'any 2017 contra els fills de guàrdies civils que estudiaven al centre. A Ràdio Sant Andreu avui escoltarem el reportatge que ha realitzat el nostre company Pere Juventí Balcells. També tindrem altres informacions, parlarem de cultura i de l'actuació que oferiran aquest dissabte en el Teatre Núria Espert, Ingrid Morral, Susana Delsaz i Nito Figueres, i és que estrenaran l'espectacle Entre Dones en el Teatre Núria Espert. Serà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. Totes aquestes informacions i moltes més amb dues hores de programa en el Via Directe, on avui també comptarem amb l'espai de la Show Va en Sèrie. Comencem.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Repassem a continuació en el Via Directe Ràdio Sant Andreu informacions destacades dels darrers dies. El passat dijous, la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert va acollir l'acte on es va tancar el darrer cas judicial contra els docents de l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca. Un teatre Núria Espert que va acollir doncs, un acte emotiu. En té més detalls el nostre company Pere Juventí Balcells.
Es tanca el darrer cas contra els docents de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca. Un acte a la sala Federico García Lorca ha clos de forma simbòlica el recorregut judicial dels nou professors pels fets ocorreguts després de l'1 d'octubre. El teatre de Núria Espert ha acollit un acte emotiu on s'ha llegit un manifest amb el que els docents encausats han volgut posar punt final a 7 anys de recorregut judicial on els professors estaven acusats d'un delicte d'odi arran dels fets de l'1 d'octubre de 2017 contra els fills de guàrdies civils que estudiaven al centre. Escoltem Josep Lluís de l'Alcàzar, qui ha actuat des d'aquell moment com a portaveu dels docents afectats.
Van haver-hi una sèrie de denúncies que van portar a un grup de professors i professors del Palau. Va haver una denúncia d'ell. No? Hipotèticament, dic hipotèticament perquè els docents no reconeixien aquelles paraules que ells haguessin dit, havien faltat respecte a fills de guàrdies civils que tenim des de fa, òbviament, molts anys a l'institut. Aleshores, això ha durat un llarg procés i després de 7 anys, més de 7 anys, doncs el que hem de dir és que tot està arxivat, és a dir, que no hem vist cap motiu que portés a iniciar un procés judicial i, per tant, en aquest moment, d'alguna manera, tot aquest període que hem passat de patiment de professorat i de no només professorat, sinó jo crec que avui serà un acte molt, també en famílies, amb alumnes, amb exalumnes, jo crec que tothom ha patit molt amb aquest tema, doncs podem dir que tota la part judicial està acabada. Hi ha qui argumenta que realment Martorell té problemes a l'hora de treure's, diguem-ne, de la feina, això és veritat, i a més fa poc va haver-hi unes inundacions, vull dir, han hagut problemes que han anat endarrerint. És veritat que s'havien tancat tots menys un cas, i aquest cas, que va ser, també estava arxivat, i va haver-hi un recurs que va tornar a portar-lo al jutjat de Martorell perquè reobrís les diligències que havien fet prèvies a anar o no a un procés judicial, doncs van fer que efectivament aquest últim cas, doncs ara no sabria dir-te exactament, però ben bé un any i mig, igualment 5 anys, ni que hagués sigut, quan es van tancar la majoria, estaríem parlant d'un procés extraordinàriament llarg i molt dolorós per les persones que ho estan patint. Nosaltres també el caràcter aleatori amb el que aquestes llistes circulaven i tot allò van fer pensar que efectivament no va ser un procés que naixia del propi institut, d'alguna manera, d'un fet, sinó que venia més de fora, perquè en aquell moment podia haver-hi un interès d'una instrumentalització d'un fet, com era aquell després de l'1 d'octubre, llavors ens sembla que venia més per aquí, però efectivament dels professors de les diverses llistes van quedar 9 que van entrar en el jutjat de... 8 eren de causes hipotèticament del 2 d'octubre i una del 22 d'octubre. Jo crec que va haver-hi tot un intent de reescriure el que havia passat a l'1 d'octubre amb víctimes i botxins, d'alguna manera, i es va construir tota una història que jo he treballat 23 anys al Palau i he tingut, òbviament, molts nanos i, bueno, jo ni tenia ni gairebé ni consciència perquè jo els vaig dir, vull dir que no hi havia cap tipus de problema, i com així ho ha reconegut inclús regidors que en aquell moment no van parlar i que posteriorment sí van parlar i van dir que ells que havien estudiat al Palau sabien que allà no hi havia cap tipus de problema. Llavors jo crec que nosaltres vam formar part amb un ambient molt sensible com és els nanos i un institut de reescriure un procés, i ens va agafar a nosaltres pel mig i va agafar també una sèrie d'escoles a la Seu que estaven en una situació bastant similar amb casernes properes de... I abans d'aquests fets la situació era absolutament normal, vull dir, era profe de ciència i era molt costum que una de les assignatures que donava era astronomia, i anàvem a la nit en els telescopis, que muntàvem un telescopi aquí dalt, i quan acabàvem, jo me recordo que els anava acompanyant a tots, i els últims que acompanyava, òbviament, eren els de la caserna, perquè em quedaven davant de la moto, que jo l'havia aparcat davant de l'institut, no? I era absolutament normal i no hi havia hagut mai cap conflicte. El que no sé és fins a quin punt la situació després s'ha restablert com estava abans. És a dir, si realment aquell ambient que abans havíem viscut de... una situació, diguem-ne, tranquil·la, normal, sense cap tipus de... Si això s'ha recuperat, que aquest és una mica la gran preocupació, o encara estem sota un impacte d'uns fets que han deixat senyal. A l'institut, jo crec que més enllà de l'institut, amb aquest marge que teníem a nivell de professorat, de parlar amb els alumnes, de tractar temes, de sentir-nos una mica amb la funció que ens exigeix la llei, que és treballar amb els nanos, desenvolupar un esperit crític, totes aquestes coses, que jo crec que ha quedat malmesa, no només al Palau, sinó una mica a nivell general. Tothom ha quedat com l'advertència, alerta, el que feu a les classes, hi ha una pressió que ha quedat, l'advertiment ha quedat, i és molt greu, perquè nosaltres hem de seguir complint la nostra funció. Ni es va fer prou a nivell de departament, ni es va fer prou en el moment en què va passar a nivell d'Ajuntament, ni es va fer prou, jo crec que va haver-hi una, diguem-ne, entre un acceptar que hi havia un discurs que era el que s'estava promocionant a nivell de molts mitjans de comunicació que van convertir el Palau en una mena de no sé, de lloc de, no, d'això, sí, no? Sí, exacte, no? No dic així. Va ser entre acceptar que contra aquella realitat no es podia fer res i no afrontar una situació, ara sí, a nivell de molta gent que actualment està i participarà en aquest acte, que són famílies, alumnes i exalumnes, allò va ser un gran ajut, és a dir, així com a nivell d'autoritats poc vam trobar de suport, a nivell de la gent del propi institut, de les mares, dels d'allò, vam trobar un escalf que jo crec que va ajudar molt a que allò s'aguantés tot aquest temps, perquè ha sigut molt dur. Queden encara moltes coses pendents, perquè jo crec que aquí no es tanca, com per exemple el problema que habitualment té un docent. És molt habitual que quan tu arribes a un institut, els nanos, ara que és tan fàcil mirar Google, a veure aquest profe nou que m'ha arribat o aquesta profe nova que m'ha arribat, que obrin i que aparegui que aquest profe ha acusat d'això o de l'altre, i que resta encara una petjada molt dura, molt activa, que continua marcant el dia a dia de molt professorat que va patir en aquell moment. Perquè, clar, ara serà molt difícil que aquells mateixos mitjans de comunicació expliquin de tal manera que quan posis el nom, el primer que surti és que el cas s'ha arxivat i que, per tant, no hi havia fonament. Encara continua sortint que aquelles persones van ser acusades, i això pesa molt en el dia a dia. Per tant, intentarem per tots els mitjans que això també, d'alguna manera, es curi aquesta ferida.
L'alcalde de la ciutat, Marc Giribet, ha pres la paraula al final de l'acte per demanar disculpes de part de l'Ajuntament.
He dubtat en tot moment si prendre la paraula, perquè avui consideràvem que era un dia d'acompanyament. Dir-vos que el govern de la ciutat, l'actual govern de la ciutat, avui som aquí en un acte de disculpa i de reparació pel que no es va saber estar a l'alçada en el moment que tot això va passar. I avui us volíem acompanyar, i avui us volíem escoltar, i avui us volíem seguir acompanyant perquè era el moment de fer-ho. I precisament avui nosaltres volíem estar callats i volíem estar al vostre costat, perquè avui era un acte només i exclusivament per vosaltres. I en tot moment he dubtat si prendre la paraula, perquè a més l'emoció de tot l'acte també ens ha tocat. Dir-vos que la ciutat només va patir, jo penso que en aquesta darrera dues dècades ha patit com a moment de divisió aquest cas del Palau. Va ser aquest moment on santandreuencs i santandreuenques es van jutjar i van desconfiar uns als altres. I precisament aquest és el relat que en tot moment va voler construir un, i només un, d'aquests grups polítics o d'aquests sectors polítics que ens volien veure dividits. I van generar aquesta divisió. I per desgràcia va tocar a una de les vàlues més importants que tenim com a país, que és l'educació, i que evidentment són els docents que són qui capitalitza aquesta educació. I no era un dard improvisat. Com s'ha dit aquí, era un avís. I era un avís per molts altres. I això també va ser una forma de repressió. I continua, i ha continuat durant 107 anys, sent una forma de repressió. Un ajuntament té l'obligació de mantenir el seu poble unit. Té l'obligació de vetllar perquè totes les comunitats que conformen la gran societat d'un municipi avancin, es protegeixin, s'entrellacin, s'ajudin. I això, en aquella època, no va passar. I per tant, avui també volíem ser al vostre costat per demanar-vos perdó com a institució i dir-vos que estarem sempre al costat de qualsevol comunitat.
També hem pogut parlar amb un dels alumnes que ha ajudat a tancar el cas, és Cristian Guillem Oliver.
Com et sents després d'haver ajudat a tancar aquest cas d'un dels teus docents del Palau?
Doncs ara mateix amb un orgull tremend, haver passat doncs, pel moment com a persona que tenia 12 anys, doncs va ser una mica xocant. Vaig creure que havia de fer alguna cosa perquè vaig dir, és que això és mentira, això és injust, no pot ser que es quedi així, i jo sentia que havia de fer alguna cosa i plantar aquesta llavor i veure ara els fruits, que s'ha tancat, que he sigut una part clau en aquest procés, doncs en plena de satisfacció.
Porteu unes samarretes molt xules que posa Soc al Palau, surt també doncs, un logo que entenc que era com el que feu servir, no? Entenc que és un ocell.
Sí, bueno, suposo que representa la llibertat, no? Jo aquesta samarreta la vaig comprar quan la manifestació davant de l'institut, no, perdó, de l'Ajuntament, i me la vaig comprar i de fet he anat a l'institut i alumnes m'han dit, uah, que valent, no?, de portar aquesta samarreta, però és que a vegades s'ha de ser valent, no?
Entenc que t'has de significar políticament per denunciar alguna injustícia que s'ha comès, no? Entenc que això en l'aula ara també comentaves, no? que a més d'ensenyar doncs, també s'ha d'educar, no? I per tant entenc que és important que els nens aprenguin també doncs, a tot plegat.
clar, evidentment, jo ara estic estudiant educació, però també sóc monitor a un esplai i estic en contacte amb joves i parlem de temes actuals i evidentment és que tot és política i com he dit abans no cal entrar en partits ni en forces, sinó en que la política ens envolta, el que votem, del que parlem, el que ensenyem, afecta al dia a dia.
I les mares, que també han tingut un paper fonamental en tot aquest procés per defensar el professorat de l'Institut al Palau, escoltem Inma Delgado.
Com ho veu viure des de les mares i els pares dels alumnes afectats?
Mira, en un primer moment nosaltres només teníem aquella informació que els nostres fills i filles ens deien a casa. Per tant, van haver-hi molts mesos de que cadascú vivia a casa seva o amb els amics com, no, com la idea que tenien. Però va ser arrel de les pintades i de la primera manifestació que va haver-hi, la primera concentració, que llavors aquí ja sí que va haver-hi una reunió de famílies i va sorgir la idea, gràcies a la plataforma, de dir heu de fer un comunicat que ajudi a veure si es pot trencar aquest relat de que només hi ha, no, pues una gent que és la que està parlant, que eren els mitjans de comunicació en aquell moment que invaïen l'espai. I així doncs vam començar a poder fer alguna coseta, alguna aportació.
I fins a arribar a aquest acte d'avui, que entenem que tanca tot un procés de 7 anys, com ho sentiu les mares i pares?
Clar, són moltes famílies que han participat, no només famílies de l'Institut del Palau, de tot Sant Andreu de la Barca. Per tant, en aquest moment ens sentim molt orgullosos i molt orgulloses, com hem dit una miqueta al comunicat. A banda de poder recolzar el professorat de Nou al Palau, aquests professorats que, malgrat, bueno, que han tingut la mala sort de ser encausats, per altra banda, doncs, tota la població, tothom s'ha esforçat perquè la convivència es recuperi a Sant Andreu. Per tant, totes les famílies, de tots els colors, de totes les idees, han fet que aquest conflicte quedi a les altes alferes, però no afecti a les nostres vides quotidianes ni als nostres fills. Per tant, orgullosos, contents i amb molta força.
Amb tot, amb l'acte d'avui es tanquen 7 anys on els 9 professors de l'Institut al Palau han estat en el punt de mira mediàtic i polític, uns docents que sempre han negat els fets dels quals se'ls acusava.
Podeu ampliar aquesta informació a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on a més de l'àudio també podeu trobar fotografies de l'acte.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
El Mercat de Sant Andreu de la Barca en va celebrar amb una festa els seus 41 anys d'història. A Ràdio Sant Andreu hem realitzat diferents reportatges sobre el Mercat de Sant Andreu de la Barca, un mercat que es va inaugurar al novembre de l'any 1983. Sobre la història del Mercat de Sant Andreu de la Barca, a continuació, un reportatge del nostre company Pere Joventí, Balcells, que ha parlat amb els paradistes del mercat.
El Mercat de Sant Andreu de la Barca fa 41 anys d'història al servei de la ciutat. Per celebrar-ho, Ràdio Sant Andreu ha preparat aquest reportatge amb alguns dels seus paradistes. El mercat, com ja saben, fa 41 anys d'història i hem volgut fer aquest petit tomb per aquest equipament que tantes i tantes històries guarda dins. Entrem i de seguida veiem l'ambient típic d'un mercat, parades plenes de fresc, clients amb la seva tanda i els paradistes, als qui volem fer aquest petit homenatge. Comencem amb el peix, amb l'Alícia, de Peixos Aurora.
Tenia avui dia un negoci, ja no sigui de peix o tot, penso que és molta dedicació, molt temps, moltes hores. No és fàcil, és fer una mica de tot, ser polivalent, fer números. Nosaltres ens ho fem tot, anem a comprar, ens ho portem, ho venem, és feina, sí. I després arribes a casa i has de fer els números i tot el que comporta.
I a quina hora us poseu? Entenc que sent peixaters i peixateres us poseu molt d'hora al matí.
Exacte. Sí, la veritat és que ens posem molt d'hora. Hi ha dies que igual és a les 2 de la matinada, a les 3, depèn del dia, depèn de la feina, depèn de la circumstància. Per Nadal, pues, per exemple, són moltes hores, igual et lleves a la una de la matinada i no arribes a cosa fins a les 4 o les 5 de la tarda. És dedicació, sí, és el que et deia. Són hores i hores i bueno.
Com hem d'imaginar el vostre dia? Us lleveu i entenc que aneu a buscar el peix. Explica'ns una mica.
El nostre dia a dia, doncs, et lleves, vas a buscar el peix, el carregues, compres, el portes a la botiga, s'ha de posar el gel, s'ha de posar el peix i després s'ha de vendre, no? Que és la part que es veu, que és la menys farragosa i la més divertida, potser, no? Per dir alguna cosa, que és el tracte tu a tu amb la gent. I després, doncs, és treure tot cada dia, netejar-ho tot cada dia i així fins al dia següent.
I això és el que ve buscant el client, no? Aquest tracte, com tu deies, de tu a tu, de proximitat i aquest producte fresc.
Exacte, la gent ve a buscar el producte de proximitat, la qualitat, el consell, la compra de tu a tu, que li puguis aconsellar en un moment donat i proporcionar-li, doncs, a part d'un producte bo, doncs, aquell tracte de tu a tu i de proximitat, no? Que al final, quan portes tants anys, jo tinc clients que quasi diria que són quasi família, no? Al final ja tens un vincle, doncs una mica més enllà.
Entenc que els cuides, no? D'alguna manera els estàs donant de menjar i els estàs assessorant en un producte com és el peix, que a vegades, no sé si és una mica exacte, és complicat de cuinar.
Exacte, el peix, a part de ser un producte complicat i per la seva, el tema de la seva, que és molt, molt perecedero, doncs això, no? D'aconsellar de com s'ha de cuinar, com fer-ho, no? Perquè a vegades tu pots agafar un producte molt bo, però si no saps cuinar-ho, doncs com que ho fas malbé, no? Coses d'aquestes.
Quin tipus de producte hi teniu a la vostra parada? Quin tipus de peix hi veneu?
Vale, nosaltres intentem, sobretot, que sigui peix de proximitat, el més pròxim. Si és d'aquí, de la part del Mediterrani, doncs millor. Quan no n'hi ha, doncs igual tens que tirar per la part del Cantàbric, una mica. Que sigui, sobretot, de proximitat i que sigui producte sense poc tractament. És a dir, intentem que no porti conservants, perquè avui dia ja sabem que alimentació hi ha de tot. I busquem aquest tipus de producte, no? Que sigui natural tot el possible. Sobretot això. I nosaltres som, doncs, el que en el moment, doncs, l'arreglem, el desespinem o el que faci falta.
Quants anys fa que esteu aquí al mercat? El mercat ara fa 40 anys més un. Vosaltres quan us hi vau posar?
Nosaltres portem aquí 30 i pico d'anys. Però ja et dic que no sé dir-te ara mateix la data perquè són els meus pares. I bueno, no recordo, però són 30 i alguna d'anys.
I amb tots aquests anys, no sé si ens pots explicar alguna curiositat, alguna anècdota, ara que comentaves als teus pares, una mica, doncs, com han sigut tots aquests anys?
Pues bueno, hi ha hagut de tot, eh? Jo crec que a vegades dic, podríem escriure la trilogia, no? Perquè hi ha moments de tot, no? I és el que et dic, no? Però sempre ens quedem amb la part bona, no? En què hi ha gent que al final, doncs, és de tota la vida, no? Jo a vegades despatxo aquí a temporades i quan torno i veus que hi ha la mateixa gent, doncs et fa goig, no? Si no estic jo o està el meu germà o quan està ma mare o tal, i dius, jolín, és que vinc i aquesta senyora, doncs, porta quants anys confiant en nosaltres, no? I això, doncs, fa goig.
Una mica més endavant, si volem pollastre, trobem, amb un somriure d'orella a orella, la Maribel, de la pulleria que porta el seu nom.
Me vine de un mercado de Hospitalet a trabajar aquí hace 40 más uno, como bien ha dicho, y nada más de momento.
Estàs aquí des del primer minut d'obertura d'aquest mercat.
Sí, sí, de minuto uno, pues nada, yo era una dependienta en Hospitalet, nos enteramos que se abría un mercado en San Andreu de la Barca, vinimos a verlo, pues nos interesó, cogimos la parada sobre plano, que hace mucho año, y nada, y aquí estamos, y la verdad, pues contenta, y espero retirarme aquí en breve, bueno, un par de añitos, un añito más o menos, y ya está, ha sido toda la vida aquí y somos ya una familia. Tengo clientela, saben mi vida, yo sé la suya. Bueno, nos contamos problemas, alegría, una familia. Y muy agradecida a toda la clientela que ha venido durante esos 40 más uno.
Maribel, són 4 dècades aquí al mercat de Sant Andreu de la Barca, entenem que donen per molt. No sé si ens pots destacar alguna anècdota, alguna curiositat.
Pues nada, que yo vine hecha una niña con 23 años y resulta que me han visto pues recién casada, embarazada, con mi hijo crecido, ya con su pareja, toda mi vida, conocen toda mi vida, han conocido a mis padres que vivían en Francia, venían aquí en verano, lo han conocido, mi suegro, me refiero. Tengo clienta de muchísimos años, personas muy mayores que aún me compran, y la verdad he ido haciendo bastante juventud también, y pues anécdota, pues nada, porque muchísima cliente que han venido de Sevilla y me han dicho, oye niña, que está muy guapa, que está más hermosa, queriendo decir que me había engordado, cosas así, de risa, y la verdad, muchas cosas buenas, la verdad, el balance ha sido bueno.
Maribel, què podem trobar a la teva parada? Entenc que estàs especialitzada en pollastres.
Yo toco máquina, pollastra, conejos, todo eso. Yo no elaboro, aquí los compañeros elaboran. Cuando empecé sí que hacía elaboración, tuve personal, luego opté por estar sola, reducir, digamos, no hacer elaboración y dedicarme a productos, digamos, que me traen las salchichas, las butifarras, todo eso me lo traen. Yo toco más bien lo que pollo entero, lo despiezo yo, pero lo que digo, no elaboro, pero la verdad, bien. He optado por trabajar, pero tener también calidad de vida, que no estoy aquí 18 horas, como algunos compañeros pasan muchas horas porque tienen que elaborar. Yo la verdad, ese punto no lo toco.
El que sí que toques, Maribel, és aquest producte de proximitat, també doncs, aquest comerç de proximitat. Com és el tu a tu amb els teus clients? Ara ho comentaves, sou com una gran família.
Sí, bien, yo tengo clienta que por salud me piden pollo ecológico, toco pollo ecológico, los huevos ecológicos, y como todo es género de aquí, me refiero, no viene nada de fuera, de proximidad, pues la verdad, pues muy buen resultado y mis clientes pues confían. Oye Maribel, me viene gente a comer, ¿tú qué me aconsejas? Pues yo le doy, le digo alguna receta y así vamos.
Això també és molt important, quan ens ajudeu a cuinar el que comprem, perquè a vegades comprem i no ho sabem cuinar.
Sí, sobre todo me hace mucha gracia, tengo parejita joven y lo mismo me piden un pollo y empiezan, no, no, tú pésamelo, pero me ponen las pechugas a los muslos y entonces digo, no, no. Te lleva las pechugas, los muslos, yo te arreglo esto, hace un poco de caldo para una base de verdura, la sala y un poquito más puede hacer un platito de arroz para dos personas, que le damos función a todo el pollo, porque es verdad, hay juventud que ve tanta sangre y tanta eso, se agobia, no, no, yo todo pulidito, y le vas asesorando y le dice más o menos, pues lo que nos enseñaron nuestros padres, yo más o menos como lo veo joven, pues le digo lo que mi madre me decía, pues esto no lo tire, hija, esto y un poquito más y hace un plato de comida y así.
I entenc que gràcies a això doncs, estàs transmetent aquests coneixements a les noves generacions que pugem gairebé sense saber absolutament res de la gastronomia i de la cuina.
Sí, no, y la juventud lo agradece, incluso pues hay gente joven que trae otras clientela joven y la verdad, yo para mí, ver juventud en el mercado me da mucha alegría, porque realmente lo que nos hace falta, porque las personas mayores, por ley de vida, van desapareciendo y la juventud es la que tiene que ir tirando, porque sí, es muy fácil, va muy práctico ir a un supermercado, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque aquí, pues tú dices, quiero esto, no lo quiero, en un supermercado la bandeja y punto. Por eso yo siempre digo que la juventud es la que tiene que tirar para venir al mercado.
Y por eso els animes a venir aquí, porque no sé si a vegades els fa por també perquè han de tenir un tracte més amb la botiguera, el tema rapidesa també, no? Que et fan anar ràpid a comprar, no?
Sobre todo tema, bueno, yo siempre he dicho que es mala organización, lo siento. Se trabaja, yo he trabajado toda la vida, he sido de la que ha hecho caldo, ha hecho la comida a los niños, todo. Hoy en día te organiza, en vez de levantarte a las 10 y eso, te levanta un poquito antes, vienes al mercado, haces tu compra y ya tienes sábado para salir a comprar en otro producto, para salir a pasear, hacer lo que tú quieras. Es organizarse. Yo digo que hoy en día venir al mercado, vale, los mercados quizás han quedado un poco atrás porque no abren todo el día, pero abrir todo el día para una dependiente, bueno, una dueña de una parada es inviable. La grande superficie tiene mucha rotación de género y pueden abrir, pero una parada en mercado no. Y yo siempre he dicho lo mismo, yo lo digo, es falta de organización. porque yo he trabajado siempre y me ha dado tiempo a cocinar. No he comprado nunca un caldo a neto ni un caldo hecho. Mientras tú vas el niño, pone la olla en el fuego y se va haciendo el caldo. Cuando ya ha acabado y eso, ya tiene casi el caldo hecho, va a darle un plato caliente a tu niño y ya está.
I al seu costat, un noi que amb la seva simpatia ven olives i pesca salada. És el Javier Velasco, de Pesca Salada i Aceitunes Lolita.
Perfecto, doncs Javier, estem davant de la teva parada. Aquí tens una miqueta de tot, olives, pesca salada... Ve una mica, qui tens aquí que no estigui veient?
Sí, bueno, aquí vendemos... Lo que más se vende es bacalao, olivas y todo tipo de encurtidos. Tipo de latas, espárragos, sardinas, atún, berberechos, mejillones. También tenemos boquerones en vinagre, todo tipo de pinchos. Tenemos pinchos de queso, de boquerón, de alcachofa, de pulpo. Luego también tenemos ahumados como bacalao, sardinas o arenques, anchoas. Todo esto de salado, ¿sabes? Todo tipo de latas, botes de garbanzos, lentejas, alubias... Bastantes coses, la verdad. Muchas cositas.
Ja fa salivera, tot important per tenir el rebost, no? Per omplir, tenir un bon rebost, molts productes que són bons i que és el que tu dius, estan en conserva.
Sí, sí, tenen... Bueno, hay mucha, hay calidad, hay... Hay muchos productos de calidad, de más caros, más baratos, hay de muchas clases, la verdad que sí.
I és important tenir aquests productes a casa, al rebost, entenem, perquè ja estan preparats per consumir.
Sí, piensa que los productos que vienen en lata, lo bueno que tienen caducidad muy larga. Entonces tú puedes tenerlos guardados mucho tiempo y siempre van a estar bien para que te los comas. O sea, no tienes que tener cuidado de lo tengo que gastar esta semana o, ¿sabes? Puedes comprar un producto y gastarlo de aquí a un mes o dos meses o así, o más.
O más. ¿Hace mucho que estás aquí al Mercat de Sant Andreu de la Barca?
La parada esta la compró mi madre y llevamos 24 años con la parada. Yo llevaré más o menos 10 años, 12. Así, y mi madre hace que se jubiló 4 años y ahora ya me pertenece a mí.
I com està sent? Està sent bo aquest traspàs que s'ha fet generacional?
Bueno, bien, bien, bien. La verdad que desde la pandemia y que pasó todo esto, la verdad que la gente... Han subido mucho los precios de los productos y la gente se queja bastante. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar. La parada va funcionando y la verdad que bastante bien.
I entenc que és important el tracte de tu a tu amb el client, és un producte que poden trobar a altres llocs, però aquí els hi vens al detall, els hi vens amb carinyo, no? El tens sí. Aquí preparadíssim.
Sí. Aquí lo bueno que es, tú vienes a comprar y yo te puedo explicar cómo se hace, más que nada el bacalao, porque el bacalao se vende seco, que tienes que tenerlo un tiempo remojado para luego poder gastarlo. Y luego también vendo remojado. Entonces... El cliente viene y te pregunta y tú le explicas cómo hacerlo y ya está. Y eso, la verdad que con el cliente estoy contento, bastante contento.
Compañeras tuyas comentaban que es como una gran familia, ¿eh? Aquest mercat.
Sí, sí, la verdad que sí, que nos llevamos muy bien entre todos y es más agradable porque tienes que llevar bien con los compañeros, porque eso importa mucho. Y así, que llevamos mucho tiempo y la verdad que me llevo bien con todos, ¿eh? Y todos, sí, es como una familia en verdad. Però passa bastante bien. Se te hace más ameno.
Javier, ara tinc curiositat pel tema del bacallà que estaves explicant. Aquest està salat, aquest està entenc que ja està sent dessalat. Com el podem menjar, aquest bacallà? Sobretot pels joves que no tenim ni idees, que de veritat que no tenim massa coneixement culinari.
El bacalao este es, te viene con sal, porque en las pescaderías venden bacalao, pero es fresco. O sea, es para que tú lo consumas el mismo día. Este bacalao no, este bacalao es seco, este bacalao viene en sal y así en seco te dura mucho tiempo en la nevera, no se pone malo, a lo mejor te dura dos o tres meses. Entonces, tú lo que tienes que hacer es remojarlo durante tres o cuatro días para luego poder gastarlo. Una vez que lo tengas remojado, entonces lo puedes congelar. Entonces, el bacalao este, hay muchísimas recetas. Te lo puedes comer crudo, te lo puedes comer cocinado, para hacer... Crudo te lo puedes comer en esqueixadas, para hacer ensaladas, con tomate, con pimiento, con cebolla. Y luego también lo puedes cocinar, con mucho tipo de... Lo puedes hacer al horno, frito, rebozado... Y ya te digo, hay muchísimas recetas, muchas, muchas.
Genial, dan ganas de comer. Sí, este
es muy saludable, tiene muchas propiedades el bacalao. Mucho omega 3, va bien para los huesos y la verdad que es un producto muy, muy bueno.
Ahora que s'acosta l'hivern i que haurem d'estar forts de defenses.
Sí, también lo que hacen es hacer como potajes, como un potaje de bacalao, ¿sabes? Hacen como un potaje con alubias, espinacas y verduras y le ponen el bacalao luego y la verdad que queda muy bueno.
Javi, portes aquí bastants anys, no sé si em pots destacar alguna curiositat, alguna anècdota que t'hagi passat, que sigui divertida o que t'hagi impactat de tots aquests anys que portes aquí treballant a aquesta parada, a aquesta pesca salada.
Bueno, anécdotas. Ahora mismo no lo sé, pero no sé, estoy muy a gusto, la verdad, y no miro el día a día y ya está, y vamos haciendo anécdotas, que ahora mismo me pies en blanco, pero
es complicat, ¿no? Has d'anar enrere, però bé, si no cal anar enrere, anem endavant. Com veus el futur del mercat de Sant Andreu de la Barca? Creus que té futur assegurat, que els clients van venint i van apostant?
Ahora va a ser el aniversario del mercado y va a hacer 41 años que está abierto. Es que la gente tiene que venir a comprar al mercado. No siempre, a lo mejor, pero tienes producto bueno, calidad de comerciantes, del comercial que te vende el bacalao, te lo vende bien, le preguntas, hablas con ellos. Yo creo que eso no se puede perder. Yo creo que va a ir bien.
Pues Javi, nos quedamos con esta reflexión y esperem que vagi molt bé i que compliu molts, molts més anys. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a vosotros.
Seguim entrant dins aquest mercat de Sant Andreu de la Barca i trobem una de les parades més emblemàtiques i antigues que té aquest mercat, el seu racó verd, amb Antonia López.
Y estamos aquí desde hace 40 años, que ya mismo haremos 41, estamos ahí. Y bueno, poco, que estamos aquí, que estamos contentos de estar en el pueblo, de que tenemos muy buena clientela, estamos muy agradecidos. Aquí han pasado ya dos generaciones, estuvo mi madre, luego he seguido yo. Mi hija no lo tengo muy claro, pero a este paso, como cada vez nos jubilamos más tarde, igual hasta están los nietos, no sé. Y bien, eso, contentos con la clientela y queriendo evolucionar como hemos ido haciendo hasta ahora para dar buen servicio al pueblo.
Maribel, el racó verd és una de les parades històriques, ara ho comentaves, i una parada diferent perquè el producte que veneu, quin és?
Bueno, nosotros abarcamos un poquito todo, pero es verdad que mayoritariamente productos muy naturales, tocamos el fruto seco, todo lo que es alimentación natural, con lo de la dietética es verdad que se ha abierto un campo muy nuevo que antes no se tocaba y ahora es verdad que trabajamos mucho pues todo, semillas, sales diferentes, harinas más puras, todo sin tratar, mucho producto ecológico que no lleve pesticidas, que no lleve de nada, tocamos cosmética natural, pensado sobre todo para esto, gente que tiene intolerancias, problemas con desde un suavizante para la ropa, una cremita para un bebé que no tenga nada de conservantes, pues es verdad que básicamente cosas muy naturales, tocamos pastas y procuramos que las pastas que traemos sean de calidad, con aceites de oliva, con productos muy naturales. Básicamente nuestra parada va de eso, de productos muy naturales, muy pensando en la alimentación sana.
Entenc que d'aquesta manera estàs cuidant a la teva clientela, no? Perquè els estàs oferint un producte que és del tot natural i que és bo per la salut.
Pienso que si tú trabajas un producto bueno es más fácil trabajar a gusto, porque piensas que la clientela va a estar contenta, que no tienes que estar metiéndole a nadie algo que tú no ves. Yo siempre he pensado que es más fácil trabajar un producto bueno y tener a la gente contenta y no tener problemas. Aparte de que cada vez estamos más mentalizados en cuidarnos y en mirar lo que comemos, que eso quizás hace 40 años la mentalidad era muy distinta, con poder comer teníamos bastante y hoy en día es verdad que lo que queremos es cuidarnos un poquito y saber lo que nos comemos.
¿Com és el tracte amb la teva clientela? ¿Com va amb els teus clients i clientes?
Yo mi clientela, la mayoría, la inmensa mayoría la conozco desde hace muchos años, entonces es un trato muy cariñoso porque conoces a la familia más o menos, te viene alguien, si no has visto a la madre le preguntas por la madre, si hace días que no has visto a la hermana igual le preguntas por la hermana, Dentro de que es verdad que yo estoy sola y no puedo dedicarles mucho tiempo, porque si se juntan tres tienes que ir muy rápida, pero como los conoces de hace tantos años, es verdad que te involucras mucho, o sea, es un trato muy familiar. Yo creo que esa es la palabra, al final son casi familia, pasas aquí más tiempo que con tu familia.
¿Qué? Digas, digas.
No, dije, yo vine en Juan, pero la que porta el negocio es ella.
Entenc que sou matrimoni. Sí, esteu aquí els dos.
32 anys.
Gairebé tant com que fa que esteu aquí al mercat.
Sí, veritat. Sí, 18 anys, no? Menos. Només farà 41 anys, 32, per calcular.
I com és això de treballar plegats?
Bueno...
Porque... Si es más fácil, como suelo estar ratitos...
Yo me comporto bé.
I ara us anava a preguntar, no sé si aquests 40 anys, clar, donen per molt, no sé si teniu alguna curiositat, anècdota, de tot el que ha passat. Moltes.
Uf, madre meva, sí, madre meva. Bastant.
Donen per molt, eh?
Sí, 40 anys dan para mucho.
Però més d'una hora o dues hores, tu vulguis. Ara, això de pressa.
Jolines, déu-n'hi-do. I ara ho comentaves, el futur del mercat, com ho veus?
Yo creo que nos tenemos que evolucionar y veo que es difícil porque es verdad que en las grandes superficies o los sitios donde tienen mucha gente trabajando es muy fácil porque se organizan horarios y pueden abarcar mucho más turno de horario que nosotros porque se combinan entre ellos. Nosotros hay muchos que estamos, pues como yo, uno solo, porque el negocio no da para tener gente contratada, y entonces lo de abarcar cada vez más horarios es verdad que es complicado, pero supongo que tenemos que pensar en a ver de qué manera lo podemos hacer, porque el futuro es un poco eso, aunque... Cada vez miramos de trabajar menos horas, pero también es verdad que cada vez queremos más comodidad y tenerlo todo a cualquier hora y en cualquier momento. Entonces tenemos que hacer ahí un impasse y pensar en a ver cómo lo solucionamos. Y yo creo que se encontrará. Igual que hemos ido evolucionando hasta ahora, pues en algún momento encontraremos la manera. Porque al final yo creo que a la gente también nos gusta, ¿no? De ir a los mercados. Nos gusta que nos expliquen cómo cocinar algo, qué especie nos puede pegar en un guiso que vamos a hacer o cómo, y eso no te lo dan en otros sitios. Entonces hay que encontrar el poder ofrecer una cosa y a la vez no quedarnos desfasados en lo otro, ¿no? Soy optimista, encontraremos la fórmula.
I ben a prop, una botiga que de fresc no té res, tan sols les seves colònies. Ens atén Clara Domínguez, de la perfumeria Ledesma.
Som aquí, en aquesta parada, en aquesta drogueria. Xoca una mica, no?, doncs perquè el mercat normalment és producte fresc, però vosaltres hi teniu aquí una parada gegant, plena, doncs, de productes de drogueria.
Sí, venem de tot. Drogueria, cosmètica, perfums, de tot. I bueno, aquí porta el meu jefe ja 25 anys, crec, no ho sé bé, però sí, i ja la gent es coneix i tot, està bé. I la gent ja ve expressament aquí a comprar. Estem una mica arrinconats, però bé, es va vendre.
El bon raconet, no?, que teniu aquí, tot ple de productes i tot ben il·luminat. I quants anys fa que estàs aquí fent despatxant en aquesta botiga?
Aquí a la botiga aquesta porto 8 anys. Ara al novembre farà 8 anys que ja estic aquí treballant i estic molt contenta. I l'horari em va molt bé, per la meva vida privada em va perfecte. I aquí aguantarem fins que el mercat sigui a veure què decideix.
Fet que això, esperem que hi hagi molts anys més de mercat. Quins productes hi podem trobar aquí a la vostra parada de drogueria?
Pues a veure, aquí tens pues, productes de proximitat, lleixiu, drogueria, bueno, tot, i després també pues, les colònies, de tot, hi ha de tot. Cosmètica, a petita quantitat, però hi ha de tot.
I entenc que a diferència dels supermercats o les grans superfícies, aquí, a part d'un bon producte, hi poden trobar el tracte de tu a tu. Entenc que els pots assessorar, que els pots ajudar, que els pots recomanar, no?, quins productes.
Sí, aquí l'atenció al client és més directa i els preus, la veritat és que ho tenim molt bé. A vegades la gent no ve perquè, clar, va al súper i ja ho compra tot, però que aquí el tenim el producte bastant ben de preu. La gent a vegades a sorprendre del que tenim el preu bé. I els perfums i tot ho venem igual que a qualsevol puesto.
Clar, perfums, entenc que xampús, gels, tot el que és per la higiene.
De tot, tenim de tot. I el meu jefe també té de dues botigues més, Abrera i Esparreguera, que són Passion Boutet, i a vegades si no tinc jo el producte m'ho porten o així. Però que ja t'he dit que el meu jefe ho coneix molta gent, ja d'aquí de Sant Andreu.
I com és aquest tracte amb el client? Entenc que deu ser interessant, no? Perquè és un producte que és molt personalitzat, no? I com molt íntim a vegades també.
Sí, a veure, pensa que la clienta... No, aquí normalment la clientela que tenim és gent gran, ja jubilada. La gent jove li costa més vindre a comprar al mercat. Més bé ve el divendres a la tarda o dissabte. I jo ja, quan ve la persona, jo ja sé què vol, perquè ja la conec. El millor, doncs ja què portes, el xampú aquest, l'altre, ja ho sap. Ja la gent em diu el meu nom directament i ja és com un petit comitè.
Això deu ser molt, molt maco, no? Perquè ets com una prescriptora, no? D'alguna manera, per tots els teus clients. No sé si en aquests anys que portes aquí, en aquesta parada, ens pots destacar alguna curiositat, alguna anècdota, alguna cosa que t'hagi impactat especialment.
A veure, anècdota no. El que sí que la gent et conta molt la seva vida. Si té problemes, que fas una mica de psicòloga. Però així anècdota no et puc dir. La veritat és que no, que la clientela que tinc és bona.
I veus futur per molts anys? Veus que la gent encara segueix apostant per aquest mercat o que cada vegada se'n va més a les grans superfícies?
Ahir t'he dit que jo penso que la gent, és que el que t'he dit abans, que la gent que ve és gran, la gent gran com aquesta que està aquí prenent el cafè, la gent jove ve més al súper. A veure, a mi me ve gent jove perquè me compra les colònies, això de, saps? O coses que no troben a altres puestos. Però que la gent de 40 a 30 es dedica més al súper, perquè també l'horari del mercat és més, no és tan flexible com el súper. Clar, tu aquí tens dues tardes treballant. I no és igual, tu vens de treballar un dilluns a la tarda i està tancat el mercat. Clar, i la gent jove pues, també per internet, però bueno, anem fent, eh? La botiga va fent.
I de les més veteranes passem a una de les més joves, una parada que tan sols fa un any que és al mercat, una de les tres fruiteries que hi ha. En parlem amb la Saida, que ven fruites i verdures que fan als seus camps de Martorell.
Fa un any que estem aquí, a la parada, i ens va molt bé, la veritat és que està bé.
Saïda, sou fruiteria, veneu verdures, una mica explica'ns.
Sí, frutes i verdures del nostre camp, que ve de Martorell, que tenim molts camps en Martorell i tenim també una botiga en Martorell també, que vendem fruta i verdura de collita pròpia.
O sigui, més quilòmetre zero i producte de proximitat no podia ser la vostra parada.
Sí, sí.
I sí. Com està sent l'experiència? Dius que ara fa un any que heu començat, està anant bé, esteu arrencant?
Molt bé, molt bé. La veritat, molt bé, molt contents. Sí, sí.
Què et diuen els clients? Estan contents? Entenc que si els hi portes del camp, deuen estar feliços.
Sí, sí, estan molt contents de trobar coses així que venen directament del camp a la botiga.
Què podem trobar a la teva parada? Veig una mica de tot, un munt de fruita...
Sí, sí, una mica de tot, quasi de tot, de fruita i verdura...
I què et diuen? Entenc que tens companys que estan conreant aquests fruits, després te'ls porten aquí, com és tot el procés?
Sí, els porten els nostres treballadors que treballen al camp, i quan acaben traen les coses aquí. També tenim de portar-ho als restaurants, també tenim...
Sí. I esteu aquí moltes hores, és una feina molt intensa.
Sí, no són moltes hores, de 8 del matí a 2 de la tarda. El de març obrim també per la tarda, de 5 a 8. I el de vendres tot el dia, de 8 a 8 de la tarda.
És el dia dur, el dia important.
Sí, el dia més llarg de la setmana.
I què et demanen aquests clients? Que hi ha alguns que tenen manies o que tenen algunes, no sé si alguna curiositat que ens vulguis explicar.
No, els clients em piden les coses que són nostres, del nostre camp. Sempre em pregunten, que són dels teus camps? Dic, sí, si no són dels meus camps, com...
El que busquen és que sigui d'aquí, de molt al prop.
De prop, sí.
I entenc que sigui conreat amb carinyo també, no?
Sí, sí, sí. Estan molt contents, la veritat, sí.
I per últim, ens posem gourmets. Volem tastar xocolata i te. I si hi ha una parada que d'això en sap molt, és el teu gust, d'en Gustavo Rojas.
Sí, trabajamos 74 variedades de tés infusiones y concretamente el más importante para la temporada de Navidad es el té blanco de Navidad. También traemos turronería de Gijona, denominación de origen, de Alicante, todos los productos del Patriarca, de Antequera, y bueno, así que tenemos un poquito de todo para que la gente cada Navidad tenga una variedad y pueda escoger.
I com és treballar aquí al Mercat de Sant Andreu de la Barca amb un producte tan específic com el que esteu venent?
Bueno, es un valor agregado al mercado, ¿sí? No es un producto perecedero de que todos los días lo consumimos, pero ya llevamos 7 años con la parada abierta y la gente lo agradece porque tenemos producto, vuelvo a repetir, de calidad y la gente agradece mucho. También trabajamos como producto para el día a día, aparte de los tés y las infusiones, 31 variedades de café de diferentes tipos de orígenes y molemos al momento para cada tipo de cafetera del hogar. Así que ese sí es un producto estrella de día a día.
Y Gustavo, no sé, ¿cuántos años hace que tenéis aquí la parada Sant Andreu de la Barca?
7 años, ya llevamos 7 años y bueno, estamos afianzados, los comienzos han sido complicados, pero bueno, ahora ya viene gente de otras localidades a visitarnos y cuando el mercado trabaja potencialmente, bueno, estamos aquí para, vuelvo a repetir, para ser un valor agregado a lo que venga a buscar la gente.
I no sé si tens alguna curiositat, alguna anècdota d'aquests 7 anys que fa que sou aquí al mercat, una mica com és el tracte amb els clients, entenc que deu ser interessant.
Una anécdota, bueno, pues uno de los concursos que hago para Navidad, que normalmente cada Navidad sorteo una cesta con productos de la tienda, una de las clientas estaba al lado del chico que estaba haciendo el sorteo y dice, no me voy porque me voy a quedar a ver, era la única clienta que había en ese momento y le ha tocado a ella, parecía una cosa que estaba arreglada, pero bueno, fue casualidad y es una anécdota interesante, buena, la gente lo agradece, se lo pasa bien y a disfrutar como cada año, las Navidades.
Com veus el futur del mercat aquí a Sant Andreu de la Barca? Veus que va venir prou gent i que hi ha futur?
Sí, es un mercado que en Baix Llobregat es uno de los mejores, de los que más potencialmente está a nivel comercial, a pesar de que tenemos parada cerrada, que siempre estamos abiertos para que la gente emprendedora pueda abrir nuevas paradas, pero asimismo es un mercado que tiene mucho movimiento y eso se agradece, gracias a la gente que nos visita cada día.
Doncs ja ho sentiu, 41 anys donen per molt, el Mercat de Sant Andreu de la Barca està d'aniversari i són moltes les històries que hi passen a dins cada dia i això tan sols és un tastet perquè com tots ells i elles encara hi ha moltes més parades per descobrir.
I dels paradistes del Mercat de Sant Andreu de la Barca, les persones, els clients que habitualment compren en aquest mercat.
Per què veniu a comprar al Mercat de Sant Andreu de la Barca? Què té d'especial?
Bueno, a nosaltres perquè són de fora i el meu fill és d'aquí, doncs aprofitem per veure un i comprar un altre. No, m'agrada, n'hi ha 2 o 3 puestos que m'agrada comprar.
I què hi compreu aquí, per exemple? Ara esteu aquí preparats?
Car. I embotit, un poc, una mica, però no molt.
I fa anys que hi compreu aquí?
Porto aquí any i mig.
Pues porque, a ver, siempre la comida siempre está mejor que en los supermercados grandes, ¿no? Más natural, está mejor.
¿Y el tracte amb els paradistes, qué tal? ¿Us tracten bé?
Yo, la verdad, que con los donde voy, muy bien. Me los conozco a todos, muy familiar, todo.
¿Y creus que té futur, que té èxit aquest mercat per molts anys?
Pues es una pena que no tuviera, porque, a ver, no es lo mismo venir a un centro como que amistades que tienes, que conoces, que te conocen ellos, ahí a un centro comercial.
Y el tracte no es tan próximo.
Claro, no es lo mismo. Yo vengo aquí al Mario y ya me conoce, sabe mis gustos. No es lo mismo que irme a... Y que está todo envasado. Que no olvidemos que no es lo mismo.
I ja per acabar, no sé si teniu alguna curiositat, anècdota, si fa molts anys que hi compreu, si hi compreu des de fa 40 anys aquí.
Bueno, sí. A ver, yo llevo aquí toda la vida. Vivía ahí enfrente, yo vengo aquí siempre. Trabajaba, venía, compraba para toda la semana, lo congelaba y allí lo tenía todo. Yo sí, lo de siempre. Prefiero comprar aquí que no en un centro comercial.
Comprem aquí perquè hi ha productes de qualitat i és relació qualitat-preu. És molt bo.
Has comprat a la drogueria avui, veig?
Sí, avui a la drogueria, que necessitava una colònia per la nena i així fent poble.
Què té de diferent aquest mercat que no tenen les grans superfícies?
Bueno, que és més, com et diria, és més personalitzat, diguem, no? I hi ha més qualitat que en una gran superfície, de lo que és la car i tot això, i, bueno, dels productes del dia a dia, doncs, són més bons i de preu, doncs, estan bé, també.
I què tal el tracte amb els paradistes?
Bé, molt bé, sí, com és gent de tota la vida del barri.
Primer, les botigues, la gent de les botigues, que fan que nosaltres vinguem aquí a comprar, i després la confiança en els productes. Això és el més important d'un mercat.
I entenc també la proximitat que ara comentaves, no? El tu a tu amb el paradista que et dona el bon producte.
És el primer, és el primer que hi ha, perquè tu li dius, me'n guardes, te'l guarden. M'ho porto, tranquil·lament t'ho pots portar. Això és el més important per una botiga i per al client, per mi. Això és cosa meva, eh?
El mercat fa 41 anys, no sé si vostè ha comprat des dels inicis, si recorda com va obrir aquest mercat.
Sí, perquè jo ja hi era aquí, ja era més jove encara. Jo vaig vindre quan vaig casar aquí. Sobretot faig hincapié en que la proximitat del client amb la parada és el que millor fa que aquest estigui viu. Per mi és això.
I no sé si recorda alguna curiositat, alguna anècdota, alguna cosa que ens pugui explicar que...
Jo em recordo de que ara, no sé si és que ara, pues que les coses han canviat molt per tothom, no? Entre la pandèmia i totes les coses aquestes, sí que és veritat que tot això ha parat una mica. Però em recordo que per Nadal era molt bonic, és molt bonic perquè totes les parades es vestien per el carnaval, per moltes coses, i hi ha una parada aquí que portava la seva mare, i no dic el nom perquè tothom que escolti ja sabrà qui és. Era molta iniciativa, molt empenta, i això fa que també estigués una mica més mogut. Jo no sé si ara, o bé per les coses que passen, doncs a lo millor, però bueno, suposo que això també es quedarà bonic el dia de Nadal, dic jo, eh?
Esperem que sí. El mercat està de celebració, fa 41 anys, estic preguntant què té el mercat de Sant Andreu de la Barca que el fa tan especial i per què veniu a comprar.
Bueno, venim a comprar perquè ens agrada comprar al mercat, res més. Comprem a tot arreu, però el mercat és una zona bona.
Què té el mercat que causarà de tant?
Home, no és que tingui res més, és que té de tot. I aleshores és molt important per a la població. Embotit, i ara venim a per dolces. Vedell i tot això, però bueno, de moment, ara, dolces.
I què tal el tracte amb els botiguers, amb els paradistes?
Molt bé, de sempre, sí.
Bueno, me gusta ir a todos sitios, pero aquí me gusta porque hay que aportar también para el pueblo, y bueno, ya a las tiendas pequeñitas y a lo grande y a todo, aportas un poquito para todo.
I ara esteu prenent algo aquí amb les amigues, també aprofitant que hi ha aquesta zona de restauració, entenc que també estàs tomando algo.
Sí, bueno, ahora aquí nos juntamos un montón, tomamos café aquí todos los días, porque se está muy a gusto, aquí se está bastante bien, sí, muy bien.
Doncs ja ho senten, el mercat sembla que té bona salut als seus 41 anys i té metge per seguir cremant aquí a l'Avinguda Constitució.
Dos reportatges dedicats al mercat de Sant Andreu de la Barca. El passat dissabte es va celebrar una festa per celebrar els 41 anys d'història. Aquests reportatges es podeu recuperar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Seguim amb d'altres informacions en aquest En Via Directa d'avui dilluns, dia 18 de novembre. Aquest dissabte tindrem actuació en el Teatre Núria Espert. Tot seguit en parlem.
Destino es el que yo, y es Dios el que yo elijo para mí.
El 23 de novembre al Teatre Núria Espert podrem veure l'actuació musical de l'espectacle Entre Dones, un recorregut per cançons que parlen de dones empoderades, fortes, segures i orgulloses de la seva feminitat. Ingrid Morral i Susana del Saz, acompanyades de Nito Figueres al piano, compartiran l'escenari del Teatre Núria Espert amb un repertori versionant cançons d'Alaska, Edith Piaf, Aitana, Passion Vega, Ana Belén, Gloria Gaynor, Mecano, Maria Jiménez o Winnie Houston. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb els protagonistes d'aquest espectacle, en Nito Figueres, que és el pianista i el responsable dels arranjaments de la direcció musical d'aquest espectacle, i, com no, les veus de Ingrid Morral i Susana del Saz.
Clar, aquest projecte doncs, va sorgir d'una idea de per què no fer un espectacle amb històries, diguem, principalment femenines, de superació, de resolució de problemes, tant a nivell doncs, inclús psicològic, social, i... Bueno, realment, sense rumiar, vaig pensar amb la Susana i amb la Ingrid per donar veu amb personalitat molt concreta a aquestes cançons que hem triat, no? Que parlen d'aquestes històries així de femenines. I bueno, sé que no em vaig equivocar. Elles m'han ensenyat i m'han assegurat això, vull dir que estic molt content.
Per tant, tenies molt clar que havien de ser elles, que havien de cantar i actuar en aquest espectacle.
T'explicaré exactament. Vaig primer telefonar a la Susana, perquè amb la Susana sí. Fa molts anys que treballem junts i ens coneixem i ens sabem i tal, i li vaig comentar, dic, aquí iria molt bé una persona i un artista com la Ingrid. Ella va dir,
hòstia, i tant,
ets tonto tu, no? I li vàrem dir, i s'hi va apuntar a seguida, i bueno, ha sigut un bingo.
No, però s'ha de dir que m'ho va dir com dient, t'està bé, com dient, estàs còmode, i jo dic, no, còmode no, el següent, perquè amb la Ingrid també ja fa molts anys que ens coneixem i tenim una relació fantàstica, però no havíem treballat mai massa juntes, ens havíem...
Però molt poquet.
Sí, molt poquet, i aquest era com, me venia tant de gust, i per això de seguida va ser un sí rotund.
Per tant, Ingrid, no podries dir que no, eh? Quan t'ho van proposar, sí, endavant, no?
Normalment jo sempre dic que sí d'entrada, sempre, perquè a mi m'agrada fer coses diferents, m'agrada fer projectes, m'agrada tal. Però imagina't que ve el Nito Figueres, que és un pianista excepcional, a part de compositor, entre altres coses, i la meva companya Susana del Saz, que és una dona que té una veu extraordinària. No digo nada, ja ho escoltareu, no digo nada, eh? No és per quedar bé, no? I l'espectacle, doncs, era l'espectacle-concert. Amb una càrrega molt, molt, molt interpretativa, molt de dir, molt de sentiment, que és molt l'estil de cançons que a mi m'agrada interpretar.
I a mi. És que ens hem trobat l'arbre con les ganes de comer, que deien, eh? I és això, les cançons tenen una càrrega emocional molt forta, i a més hem fet el comentari avui de que hem sacrificat, tu ho has dit molt bé abans, sí. Hem sacrificat, diguéssim, el nostre... com, a veure, no sé com dir-ho, benestar vocal, per dir-ho així, per triar unes cançons que realment les lletres, el context i tot el que diuen són perfectes per a l'espectacle, que potser no són les més perfectes que haguéssim triat per dir, oh, jo aquí estic més còmode. No, no, hem de suar força per cantar, perquè són cançons super exigents, i però jo no sé tu, Ingrid, però jo és que a mi m'encanta.
Per tant, aquí heu sortit, Susana, una mica de la zona de confort, potser?
Totalment, sí? Fora de la zona de confort, totalment. Podríem cantar molt més còmodes altres coses, que diguéssim, mira, amb això jo aquí estic tranquil·la. No, per a nada.
A més, l'espectacle l'estreneu en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca, pràcticament l'estrena es fa aquí.
Mira, mira que he tingut sort. Jo primer vaig pensar en el Núria Espert, primer de tot, perquè l'estrenem aquí. O sigui, hem fet una prèvia per veure com la gent, si li agradava o no li agradava, entre quasi amics, i la resposta va ser molt bona, però buscàvem un lloc com el Núria Espert, com el Núria Espert, que és un gran teatre, i més ara que l'han adequat una miqueta més a nivell sonor, per fer aquest concert, no? Que podem, a més, el filmarem i el farem en directe rotund i tot gravadet i així, per també per ajudar-nos a després, no? Però el Núria Espert a casa, perquè és a casa meva, i amb ells, bueno, jo estic ja somio amb el concert tots els dies.
Són versions que les adapteu vosaltres, en aquest cas el Nito Figueres s'ha encarregat d'aquesta adaptació. Ha estat fàcil, primer de tot, escollir les cançons? Les heu escollit entre els tres?
Les cançons les han escollit elles, el que passa que sempre en demanaven l'opinió i pràcticament el 90% del que elles han proposat ha anat a missa. I després sí, després sempre que me poso en un espectacle, a l'hora de fer els arranjaments, qui treballa amb mi ja sap que els arranjaments tindran un sello molt especial. Primera, sortiran de les versions originals. Ja, i després hi ha un sello que a mida de molts anys ja sap la gent, doncs, que a l'hora d'arreglar un tema el Nito està allà i després això, intentar, el que m'ha preocupat bastant i m'ha fet pensar molt és que no sigui un concert que rincló musicalment, perquè la formació és una formació molt senzilla, piano i veu, i si no vas al tanto pot ser allò una miqueta farragós. No. Veus i piano i quan convé, dinàmic i amb força, amb ritme i amb manera de que la gent, doncs, en el seu moment i amb la cançó pertinent participi.
Aquest espectacle amb el piano, dues veus i amb un repertori de cançons, quines cançons podrem escoltar?
Sí, es poden dir, ja. Sí.
Diem algunes?
Sí. Bueno, que, a qui li importa, per exemple, d'Alaska i... És Dinarama, Pecamoides?
No, Dinarama.
És Dinarama. És allò. Aquesta, bueno, perquè és molt, molt fàcil d'entendre, no?, de que parles com que tu la teva vida és teva i fas el que vols. Però després hi ha cançons molt potents, com és, a mi hi ha una que me té el corrobat, que la canta ella, que és el Si sóc jo, del This Is Me, de la pel·lícula, de Greta's Showman.
Sí, passem de les cançons, això pot ser una cançó de pel·lícula,
sí,
a un tema de tota la vida, de la Maria Jiménez, per sí, exemple, sí, sí, sí. O un tema de
la Whitney Houston,
sí, saps? Sí. És que totes són molt variades i de molt diferents èpoques.
I com ha dit el Nito abans, el Nito, el fet de ser versions, però són versions no són covers, eh? No,
I la veritat és que intento sempre pensar qui la cantarà, saps? Vull dir, és una barreja de tenir en compte molts punts i això, doncs, si l'ha de cantar l'Ingrid, intentar imaginar-me que la canta l'Ingrid igual que la Susana, no? I després, esclar, encara que no vulgui, hi ha el cello Figueres i ja està.
Comentava abans l'Ingrid que la posada en escena ja l'heu provat, heu fet un testeig d'aquest espectacle que ha funcionat força bé.
Sí, sí.
Content de...
Sí, molt, molt. I bueno, sobretot un està content perquè veus que no s'ha equivocat. Ni, no, a l'hora de dir vols tirar endavant això, dius, vas fer un gol,
Brutal, perquè realment les versions que fan de temes que tothom coneix són molt especials. Jo ara, per exemple, hem estat assajant i hi ha hagut moments que m'he quedat corprès d'un tema que jo estic acostumat, clar, de sentir-lo per l'Alaska o per una pista de la Gloria Gaynor i tal, i tal. No, i veus que aquestes veus i aquesta manera de dir, tant de la Susana com de l'Ingrid, hosti, li donen una volada diferent a la història, no? Vull dir que jo crec que molta gent quedarà molt sorpresa, gratament, però molt.
Segurament que sí, a més, és un concert amb aquestes cançons, hem dit algunes, no donarem més pistes perquè sigui sorpresa el dia 23 de novembre en el Teatre Núria Espert, però són cançons de dones empoderades, fortes, orgulloses, com us agrada a vosaltres definir les artistes que vosaltres interpreteu aquestes cançons, missatges molt directes i a més que se diu molt 23 de novembre, a dos dies del 25N, no? Per tant, una data també important i a reivindicar.
Sí, justament, mira, ens anirà com a niño al dedo, que diu, no? Nosaltres som dones, som persones, som dones. I aquestes cançons no només parlen de dona, parlen de com una persona pot tenir molts moments diferents en la seva vida, de poder i de no poder, i de baixada i de pujada, i de desamor i d'amor. És un concert que parla de tot això, saps què vull dir? Que ens anirà bé perquè hi ha algunes que són una miqueta, diguéssim, que parlen de les pors, dels fracassos amorosos, de sentir-te menyspreada i tot això, ens anirà bé. Però que parla de tot això, s'ha de veure, s'ha d'escoltar, millor que veure, eh?
Pensa que totes les cançons, si les mires una per una, sí, són positives.
Sí, 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 sí.
Totes sonen positiu.
Sí.
Vull dir, jo sóc així, jo ho faré, jo me'n sortiré, jo fins aquí he arribat, o sigui, és com de dir, d'aquí en amunt. O sigui, no és una cançó, no hi ha cap cançó que sigui en plan pobre de mi, per dir-ho així, no? I llavors acabes el concert com aquí a dalt de tot, amb un subidon de força, que és el que busquem, no?
Bueno, que sortirà tothom en marxa.
I el títol d'Entre dones, doble joc, no? Aquí,
sí,
aquí tenim el nitos Entre dones, entre Susana i l'Ingrid, no?
Sí. Entre grans dones.
Gràcies. I no només entre això, que és, a veure, la gràcia és que som dos dones, sí, entre un home i que va entre ella i jo, perquè les hem de, sí, cantar a nosaltres, i que la canten dones també, la majoria, la que hi ha una dona, eh?
Jo ja m'he perdut.
Cuidau. Sí. Sí. Mira, que ja posarem subtítols.
Que no es perdi la nostra audiència, dia 23 de novembre, 8 de la tarda, en el Teatre Núria Espert, l'espectacle Entre dones, aquest espectacle que gaudirem a Sant Andreu Barca i pràcticament tindrem, podem dir, l'estrena mundial, eh?
Ai, el mundo mundial. Mira, moltíssimes gràcies, Jordi, pel teu amor, per venir fins aquí, fins a la sala d'assaig on estem assajant, i saludar tota la gent que ja té entrada, perquè hi ha molta gent que té entrada, i correu perquè queden poques.
Doncs això, us esperem a tots.
Sí, 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 moltíssimes ganes d'estrenar per part meva, i per part de Nito també, aquest teatre, perquè sí, no hi hem estat mai. Jo hi he estat, però a veure'l, a veure coses, però no mai a actuar, i ens fa moltíssima il·lusió, de veritat, de tot, i més perquè hi hagi la Ingrid, perquè realment ella és, bueno, dels tres, és, jo crec que és la que ha apretat i la que ha fet possible, evidentment, que estàs a casa teva, de que siguem aquí i sigui la primera. I em fa molta il·lusió també, per ella i per nosaltres.
L'Ingrid juga a casa, eh?
Sí, si parlem de futbol.
Però això a vegades sembla que és un avantatge i no ho és.
Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres,
gràcies,
a tots.
Gràcies, Jordi.
23 de novembre, el dissabte 23 de novembre, a les 8 de la tarda, Entre dones, al Teatre Núria Espert, amb Ingrid Morral, Susana del Saz i Nito Figueres. Entrades disponibles a través de teatrenuriaespert.cat.
I així
Ja ho sabeu, aquest dissabte l'espectacle Entre dones en el Teatre Núria Espert. Hem entrevistat a Ingrid Morral, Susana del Saf i també a Nito Figueres, que estaran presents aquest dissabte a partir de les 8 del vespre en el Teatre Núria Espert. Les entrades disponibles a través de teatrenuriaespert.cat.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I tot seguit en el Via Directa, l'espai de sèries de televisió, l'Això va en sèrie, una producció dels companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya.
Encetem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a Ulla i de ràdio. Sergi Guiu, molt bones.
Hola.
Avui estem sols.
Bastant impresentable el que ha passat avui. És bastant impresentable, no passa res.
Bueno, crec que hi ha hagut un fallo de previsió, si més no.
Bueno.
No passa res.
Bueno, jo no seré, d'acord, jo seré més dur, seré
vale,
més dur.
Vale, vale. Bueno, ja està bé, perquè així poli bueno, poli mal, o, saps?
Seré més dur perquè fallo de tal. Bueno, tu i jo hi som, eh?
Bueno, ja. Bueno, coses de la vida.
Passa
és
res.
Igual, en qualsevol cas ho farem molt bé. Pocs però benvinguts.
Menos mal.
Eh?
He vist els dos capítols nous del documental de la Simone Biles.
Ai, què tal?
Havia vist els dos primers, que van fer just després dels Jocs Olímpics, més o menys. O no, quan els van fer? Abans dels Jocs Olímpics?
Abans dels Jocs Olímpics,
no? I aquests dos, evidentment, estan molt centrats en els dies previs als Jocs Olímpics i a la participació. Està bé.
Sí? Com et cau a tu, Simone Biles?
T'anava a dir...
Ah, és que et conec, és que et conec.
T'anava a dir que crec que em queia bastant millor. De fet, crec que em queia millor. Abans de veure el documental que havent vist el documental.
És que ho entenc, perquè saps què passa? A mi em fa l'efecte de que és una tia, és evident, que és una màquina i,
sí,
i
sí,
una
sí,
potència brutal, però és una tia que em fa l'efecte que com més la coneixes pitjor et cau, perquè jo, bueno, jo quan arriben els Jocs Olímpics em bogeixo, vale?
Bueno, com molts.
I la meva disciplina estrella és la gimnàstica, precisament.
Correcte.
Llavors...
Fet és una de les disciplines estrelles dels Jocs Olímpics.
Sí, però jo a més jo sóc una gran experta, vale?
Ah.
No, durant un mes a l'any.
Sí, jo de tenis també.
Perdó, durant un mes cada 4 anys. No, però jo per practicar-la no, jo de comentarista. Vale. Sóc la Paloma del Río de Lleida, vale?
Vale, apuntes els revolts, els pliers, tot, eh?
Tot. Tinc, bueno, una capacitat assombrosa. Però... I llavors començo a, quan arriba, pues començo a buscar coses de les atletes i aquestes coses i les començo a seguir a les xarxes sempre.
Ah, molt bé.
Vale? I la Simone Biles crec que no em cau bé.
Vale. Aviam, crec que, tot i la duresa mental i d'exigència d'aquesta disciplina, que crec que també torna una miqueta, com la natació sincronitzada, que torna una miqueta tontet. De tanta exigència i tanta pressió i de tanta perfecció que necessites, et tornes, jo crec, és molt difícil separar-ho de la teva vida normal.
Però vols dir que no és l'esport d'elit en general?
Depèn.
Mira, això que diré és una... Probablement sigui una popular opinion. Però l'esport d'elit... I no parlo del futbol, eh?
És que a mi em venen el futbol, els bàsquets...
No, és que això no és esport d'elit. O sigui...
De les disciplines olímpiques
o sigui,
que molen, de veritat.
Esports individuals, saps? O sigui, que depèn tot de tu. El tennis, per exemple, sí que el conto.
Vale.
Perquè, saps? Tot el pes recau en tu. Esports
vale.
Individuals.
Vale.
Jo crec que tot això... Si, o sigui, per a que tu siguis el millor del món, has de ser una mica imbècil.
Vale.
Perquè tenir tornes, perquè treballar tan centrat en tu i en tu, saps? t'ha de tornar una mica taradet.
Val, doncs estem exactament el que deia. Partint d'aquesta base, crec que hi ha d'altres esportistes, concretament alguns de nacionals i de catalans, que són més inútils que la Simone Biles.
De fet, és que sé qui estàs pensant.
I nadava. Bueno, sincronitzava. Val? Per tant, no està mal, però també podria ser més tonta del que mostra el documental.
Vale.
Com a documental, dels fluixos que he vist a nivell esportiu, la veritat. Crec que és, hosti, crec que és molt fluix.
Yeah.
Crec que són quatre capítols curtets, però zero, molt poc èpic. No, o sigui, crec que com a documental deixa molt a desitjar.
Bueno,
i com a Simone Biles, doncs, és un esportista d'elit d'una disciplina extremadament exigent, pot ser més tonta del que és i més impertinent? Sí, que n'és un puntet, se li veu.
Vale.
Però no queda com molt palès, no queda com molt malament Simone Biles amb aquest documental.
Vale. Bueno, doncs aquesta és la crítica de Sergi Guiu. Jo no tinc avui, no tinc res més a aportar.
Val.
Llavors, si et sembla, passem a repassar les estrenes de la segona quinzena de novembre.
Ja és l'última vegada que parlem d'això, me sembla.
Sí?
Crec.
Sí, crec que sí. Estàs content?
Sí.
Sí, no? Ja s'ha allargat una mica massa.
Sí, però sí.
Parlem de la sèrie de Cobra Kai.
Competitors and senseis. Welcome to the world's greatest karate tournament, the Sekai Taikai!
Come on, y'all, let's go!
No és l'última vegada que parlem, perquè aquesta última temporada
tres
la divideixen en tres parts.
Tens raó, ara quan ho estaves començant a dir, sí, he pensat. És
i aquest 15 de novembre s'estrena la segona de tres parts, aquesta sisena temporada i última de Cobra Kai, que recordem, bueno, a l'inici com a mínim recupera els protagonistes de la pel·li dels 80.
Sí, segueixen.
I, bueno, bàsicament això.
Ah, o sigui, aquestes dues l'han fet relativament junta, la tercera fins al 2025,
sí,
Déu-n'hi-do.
Exacte. La primera... El primer terç d'aquesta sisena temporada es va estrenar al juliol, ara arriba aquesta segona part i, com dèiem, l'última s'haurà d'esperar fins al 2025.
Bueno, no la recordaré com malament, perquè és una sèrie que ha ofert sempre el que li demanaves, que és molt poc.
Arts marcials.
Sí, i tampoc no és una sèrie que li demanés moltes coses. Per tant, s'ha fet llarga? Bueno, sí, perquè això en un parell de temporades ho podies aclarir, però... Tampoc no, les expectatives no eren super elevades. Per tant, bueno, sí que s'acabi la temporada 6, evidentment, si hagués durat 4 temporades n'hi hagués hagut prou, perquè és más de lo mismo. Ara faltava això, anar amb un torneig europeu o internacional. Claro, havien fet tot de moment molt local, doncs ara ja fan el salt amunt més general.
Doncs això, Cobra Kai, segona part de la sisena temporada. El 17
tinc molts dubtes amb aquesta sèrie.
Ai, jo, a mi... Bueno, és que ara parlant a més de gimnastes d'elite, és un personatge que sempre m'ha despertat molt carinyo. Les últimes vegades que l'he vist, potser no tant,
te diré,
s'ha volat una mica.
Te diré que si en comptes d'ell,
bueno,
l'hagués fet sa germà...
No, ni de conya.
Crec que, que estaria més a prop de mirar.
Bueno, tu sí, però perquè ets un fanboy. Bueno, parlem de El Gran Salto, que és la sèrie, que és una mena de sèrie biogràfica de Gervasio de Fer.
Es el turno del español Gervasio de Fer.
Yo sabía que iba a ser el mejor.
Clávalo.
Es lo que la gente quiere ver, que eres el mejor. Pero claro, ¿qué hay detrás? Detrás hay mucho más.
Solo la primera ronda.
Ho fa superbé, Sergi.
Sí, sí, de fet jo vaig sense els auriculars i l'he sentit amb els altres auriculars i he pensat, ostres, sí, no, que sí.
I és que s'assemblen, físicament.
No l'he vist caricaturitzat.
Caracteritzat.
O també això.
S'assemblen. Bueno, és Òscar Casas, el germà de Mario Casas, interpretant, com deien, amb el campió olímpic Gervasio de Fer, en aquesta sèrie que repassa el seu camí cap a l'èxit, i La caiguda als inferns, perquè recordem, Gervasio de Fer doncs va consumir drogues,
va estar molt enganxat.
Després de les medalles olímpiques es va enfonsar en la més absoluta misèria, ha passat moltes penúries econòmiques, va patir un infart fins i tot estan ingressant a l'hospital, i bueno, ara ha refet com una mica la seva vida. De fet, fa un temps,
crec que té com un gimnàs,
sí, té un gimnàs al barri, a un barri humil de Barcelona, que és on ell viu, i bueno, diguéssim que ara ha reconduït la seva vida, però després de l'èxit més absolut en el món de la gimnàstica, es va enfonsar en el pou.
De fet, ell en alguna entrevista,
una mica això en 5 capítols.
En alguna entrevista explica que ja durant el seu periple com a esportista d'elit i guanyant medalles, ja estava convivint amb aquest moment. Parlava de dels dies que entrenaven i deixaven d'entrenar, i a partir d'aquí se gestionaven les setmanes nocturnes.
Sí. I de fet, en una de les últimes entrevistes, em sembla que va ser amb Jordi Évole, que va fer un programa, lo de Évole, em sembla que ell explica que en una de les medalles que va guanyar, que el dia abans, que havia sortit de festa a mort i havia arribat quasi d'empalmada a competir. Vull dir que... bueno, doncs això, s'estrena a 3Player el 17 de novembre. I jo crec que pot ser el gran descobriment d'Òscar Casas. Mira què et dic.
Bueno, vale.
Eh?
Sí.
Crec.
O sigui, el seu greatest hit fins al moment.
El que l'apropi més al gran públic. Perquè ara...
Encara no creus que hi estigui?
Jo no he vist res que hagi fet Òscar Casas.
Ah, no?
No.
No hi va veure que del Jaguar, que crec que també protagonitza Blanca Suárez.
Sí, però vull dir, crec que és algo com encara... Vale, vale. No? Crec que això pot ser... A més, és el protagonista absolut. No?
Sí, sí, clar.
I crec que podrà esplaiar-se una mica més.
Molt bé.
Veurem, com dèiem, serà el 17 de novembre a 3Player.
Quan has dit pensava que seria gran descobriment, pensava que et referies a l'altre.
No.
Pensava,
de fet, l'altre, sense que hi hagi l'Ivan, ja no té gaire gràcia
no,
ni parlar-ne tan sols, però bueno, apuntarem que vale. El 18 de novembre a Amazon Prime Video arriba la temporada 15 de La que se avecina, vale? que bueno, fa 15 dies l'Ivan ens va explicar que semblava que aquesta seria l'última, però que han renovat, em sembla,
fins a 17.
Així que, vale. Bueno, pues més històries, a més amb el retorn d'alguns actors que ja van estar prèviament a la sèrie, que van marxar i que ara tornen, com Maria Dánez, per exemple, o Adrià Collado, són dos dels que recordo que ens avisaran. Així que, bueno, La que se avecina. I també el 18 de novembre a Sky Showtime s'estrena Mamen Mayo.
Cuando un familiar fallece, es habitual que surjan tensiones entre sus herederos. Y es entonces cuando yo entro en acción. Soy Mamen Mayo, mediadora.
Tenéis un nuevo caso.
Un drama paterno-filial, son mis favoritos.
Parece encantador.
Un miserable.
Parece que tenemos trabajo.
Yo necesito visitar la herencia a repartir.
Esto es completamente improcedente.
David se encarga de las cosas más aburridas.
Suspendió todas menos una.
Hay que ir a juicio, no hay más solución.
¡Tengo una solución! Cuidar a las personas que queremos...
Y es que soy muy fan de Silvia Abril. Es fa molta gracia,
Silvia. No sé si había protagonizado como tal una serie... protagonitzat, sí. Perquè aquesta protagonitza ella és, o sigui,
sí.
El seu personatge és
ella,
el nom
és Mamen Mayo, exacte.
No sé si ho havia fet.
Jo crec que o sigui, que potser ha estat protagonista en sèries, però amb un repartiment més coral,
claro,
saps?
Aquí.
Però amb una sèrie tan bueno, amb un
centrada en el seu
tan,
personatge,
sí, no ho sé. Aquí és una comèdia amb tocs de drama també, i interprete, com escoltàvem, a Mamen Mayo, una mediadora d'herències amb una intel·ligència emocional extraordinària, una gran habilitat per a llegir a les persones, és filla d'un prestigiós advocat, germana d'una reconeguda matrimonialista que va heretar el bufet familiar, i ella va estudiar psicologia i ha fet carrera, doncs això, resolent conflictes, i a la sèrie doncs veurem com resol diferents conflictes familiars. Que el tema de les herències, poques sèries trobo que s'han fet
sobre
els conflictes que generen les herències, perquè per bueno, la meva parella ha treballat molt de temps en això, i d'un nidó, eh?
El teu home.
El meu home, és així. Doncs això, Mamen Mayo, Sky Showtime, 18 de novembre. El mateix dia que Max estrena Dune, la profecia.
The sisterhood draws women from many worlds. To advance our species and govern the future.
Aquí espero que tiris del carro, perquè jo aquest és un univers que desconec. Tu has vist algo de Dune?
He vist les dues pel·lícules.
Vale, jo no he vist res.
Però la primera la vaig veure al cine i no vaig entendre res. La segona la vaig veure com si fos un podcast de 3 hores. Crec que vaig crec que ara l'estiu, a més, vaig aprofitar per mirar, per preparar partits, bueno, i la tenia de fons.
Vale.
No descarto que la tingués de fons en versió original i tot, mira què et dic.
Bueno, a la sèrie ens situem a l'univers de Dune, creat per Frank Herbert, i 10.000 anys abans de l'ascensió de Paul Atreides, la sèrie segueix a dues germanes Harkonnen en la seva lluita contra les forces que amenacen el futur de la humanitat i estableixen la secta llegendària que es coneixerà com les Bene Gesserit. Vale?
Vale.
Està inspirada en una de les novel·les d'aquest univers, Sisterhood of Dune, i la protagonitzen Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodie May i Mark Strong.
Travis Fimmel, que és el prota de Vikings.
Ho sé.
El Ragnar es diu?
Sí.
Pot ser?
Ho sé, perquè Travis Fimmel tenia un personatge a Sexo en Nova York.
Ah, sí?
Sí, fa 1000 anys, quan era un nen, pràcticament. I bueno, allà, va entrar allà en el meu ideari.
Allà ja entra, eh?
Allà entra.
I com a Viking el tens ubicat?
Sí, clar, evidentment. He vist el primer capítol de Vikings com 5 vegades.
Perfecte, només per anar veient les seves parts.
No, perquè no he tingut valor de passar del primer perquè em sembla una sèrie avorridíssima.
Bueno, té els seus moments.
No, estic segura de que si aconseguís desenvolupar-la una mica més m'agradaria, però no, és que ho he intentat tantes vegades i no me n'he sortit que he dit, mira, és igual.
Jo de Dune, el que més m'agrada, i ara semblaré, bueno, com si no l'hagués vist, perquè és el que tothom sap, són aquells cucs de terra que són espectaculars.
Aquells què?
Són com uns cucs de terra enormes que se, bueno, mengen tot el que poden i surten de l'arena, de la sorra, millor dit.
Molt bé.
I ells detecten les passes a l'arena. Llavors tu tens com una màquina, si els necessites, que és com un, no sé com definir-ho, com un peu que tu el claves a la sorra i a partir dels cops aquests que estic jo ara fent te va apareixent. I si ets un crac els pots fins i tot cavalcar.
Uau.
Llei de ràdio.
Molt bé. Fantàstic. Doncs Dune la profecia a Max el 18 de novembre. I el 20 de novembre s'estrena a Showtime Landman. L'he posat sobretot perquè fa 15 dies parlàvem de que acabava Yellowstone.
Aquesta és la que ha de mirar Toni Lasso ara, no?
Exacte, perquè és del creador de Yellowstone, Taylor Sheridan, amb Billy Bob Thornton com a protagonista.
No ho havia deixat aquest.
Aquest
és el que va fer la de Lincoln. Ara potser...
No.
Ah, no, l'estic confonent jo,
no,
eh?
No.
Vale,
no és
vale.
El que va fer la de Lincoln.
Vale.
No, el que va fer la de Lincoln era... Bueno, ara no em surt el nom, però no era el mateix. L'acompanyen en el repartiment Demi Moore i John Hamm. Està ambientada a les ciutats en auge de l'oest de Texas, un drama sobre la recerca de la fortuna en un món de plataformes petrolíferes. I està basada més en un podcast que es diu Boomtown, una història de classes amb multimilionaris salvatges, classe obrera, els multimilionaris s'aprofiten d'aquesta classe obrera, etc. Així que, per als amants del western i tot això té bona pinta.
Daniel Day-Lewis.
Exacte.
És el que ha fet Lincoln, que s'assembla molt, eh?
Sí, bueno, una mica sí.
Ara els veig que tenen una retiradeta i aquest crec que ell va dir que s'apartava una mica de...
Sí.
Fa anys ja, fa 7 o 8 anys que s'apartava de la interpretació, doncs molt bé. Bon repartiment, eh?
Sí, la veritat és que sí. Sí. Per als amants d'aquest... de fet, i per als no amants també, vull dir, és una sèrie que té bona pinta.
Sí.
En realitat. Més estrenes, sí, claro. Més continuacions. 21 de novembre a Disney Plus arriba la temporada 21 de Anatomia de Grey. What more do you want? What more do you want? Let's get this started. You're pregnant? I keep trying to tell him. Amb el retorn de Meredith Grey a la sèrie que li dona nom. Torna a la sèrie el personatge interpretat per Ellen Pompeo. No es pot dir res més sobre Anatomia de Grey que no haguem dit ja en aquests 260 i pico capítols d'això en sèrie que hem fet.
Que s'està fent llarga, no?
Com Anatomia de Grey.
Sí, això en sèrie s'està fent llarga també, sí.
Doncs, seguirem a l'equip de metges del Grey Sloan Memorial, vale? Bàsicament. No hi ha més.
Molt bé. No he pensat a dir, t'ho faig un parèntesis.
Vale.
No és és una actualitat premsa rosa.
Vale.
Martin Short, de Solo Asesinatos en Edificio,
sí.
El que no és Meryl la Pantera Street. Rosa, i Meryl Streep.
Sí. Sí, clar.
Jo no sabia.
És Vox Populi, ja. Perquè a l'última gala de, no sé si van ser els Globus d'Or, que hi van anar junts, ja.
Ah.
O van marxar junts.
I això per què no s'ha comentat en aquest espai?
No, perquè em sembla una falta de respecte. Perquè què fa Meryl Streep amb la seva vida? Què fa? No ho puc entendre.
Començant per sortir amb aquesta sèrie, també t'ho diré.
No, ho puc... Bueno, però mira, escolta, si a la sèrie et paguen una morterada per sortir-hi, pues pa'lante. Això ho puc entendre. Però què fa amb aquest senyor? No ho puc entendre. No m'entra el cap.
Val, només era això, perquè ja estava més informada.
Sí, sí, sí. Va, seguim amb el repàs a les estrenes després d'aquest parèntesis de safareig. 22 de novembre, tercera temporada de La vida sexual de les universitàries.
Oh my god, a double walk of shame? I need to record this historic moment in our suite. Say dick down on three. Dick down!
Absolutely not. Sèrie petarda, bàsicament, creada per Minda Kaling i Justin Noble, que segueix a un grup d'universitàries que estudien pues, en col·legi major d'aquests dels Estats Units, vale?
Molt bé, endavant. Tres temporades ja de la cosa aquesta.
Sèrie petardeta i lleugereta. A veure, Sergi.
Sí, no, sí, qui sóc jo.
Vale, d'acord. I la següent, estic esperant, és una sèrie que estic esperant a que acabi, per mirar-la.
Uf, ja. Que seràs valenta llavors, eh?
Bueno,
Està tan ben feta.
Per això...
És tan bonica.
Però a mi és que si és llarga i densa, però està bé, no m'importa.
Hi ha temporades que són dolentot, bueno, que són pues, fluixes,
com a totes les sèries, no passa res. Parlem de Outlander.
We've got our wish. We're going home to Scotland.
S'estrena la segona part de la setena temporada. Al final de la sisena, Claire era arrestada injustament per Brown i els seus homes, escoltada a prop per Tom Christie. El seu destí a la presó de Wilmington, una petita ciutat sense llei, on l'engarjolaven a l'espera d'una sentència. Mentrestant, el Jamie, va, després de ser salvat pel líder dels Cherokee del seu destí, es preparava per buscar-la. I bueno, ara arriben aquests 8 capítols que completen la setena temporada, que serà la penúltima de la sèrie.
Sí, la setena és la penúltima.
N'hi haurà 8.
Me passa amb aquesta sèrie, que jo l'estic seguint quan s'emet, que tarden molt entre...
Ja.
Moltíssim.
De fet, quan vaig veure que s'estrenava la setena temporada, vaig pensar... Ostres, però fa un munt de l'última.
Tarden molt... I jo, que ja des de la primera temporada el segueixo, em refreda moltíssim. Ja. Em refredo molt amb aquesta sèrie. Llavors, tampoc són tants capítols, però és que potser fins al 2026 no hi haurà la vuitena temporada. Mm-hmm. Llavors, buf, me costa. Ara mateix no me'n recordo com va acabar la setena temporada.
Per això et dic que és d'aquelles sèries que crec que em farà més servei si m'espero que acabi, saps?
No sé si... No ho sé, García, si t'acabarà de convèncer.
No?
No ho sé.
Bueno, li donarem una oportunitat en qualsevol cas.
Perfecte. Però és molt bonica, està superben feta i superben ambientada, eh? Però jo crec que en 5 temporades n'hagués tingut prou aquesta sèrie.
La següent estrena de la que parlem, 28 de novembre, es diu Doctor Odyssey.
All right, let me take a look. Out of 110 applicants, we found him. Dr. Max Bankman.
He aspirated a lot of water. We need to act now.
M'ha semblat que la premissa tampoc és gaire novedosa, però m'ha semblat que, bueno, que pot estar bé.
A veure, el que ja només serveix és que ara, vinga, ara farem que un vaixell sigui una sèrie de metges, no? Que és el que vol ser això.
Però sí, bueno, la sèrie està creada per Ryan Murphy i la protagonitza Joshua Jackson, que interpreta el nou metge de bord d'un creuer de superluxe, vale? Bueno, té un petit equip mèdic amb el qual han d'abordar les crisis mèdiques fora del comú i clar, amb el que implica haver-ho de solucionar doncs, enmig del no-res, no? Al mar. Bueno, com a mínim és una sèrie de metges, però amb un puntet més, no?
També et diré que veig el metge, si el metge fos socorrista no passaria res perquè fa un braçaco que
bueno, no hi... Sí, Joshua Jackson és un dels protes de Dawson Crece.
Està fort.
Bueno, ha sortit en molts llocs més. Jo el recordo de Dawson Crece, la veritat.
No el tinc ubicat.
Doncs, això. Doctor Odyssey.
Una mica en contra d'aquesta sèrie estic.
Sí? Per què?
No, per això, per el que he dit abans.
Bueno, pues és donar-li una volteta a una sèrie de metges.
Vale, vale.
Si això fos un anime, diries, és que tenen uns trames tan originals.
Tens raó. Ja només falta que ara aquest, la propera serà amb un vaixell, amb un creuer, i el doctor serà autista. Que serà The Good Doctor on the boat.
The Good Doctor Odyssey.
The Boat Doctor.
Va, i això serà el 28 de novembre a Disney Plus. I el mateix dia, però a Movistar Plus, s'estrena la primera temporada de Los Años Nuevos, la nova sèrie de Rodrigo Sorogoyen.
A ver, yo lo tengo claro, el hospital no tanto, ¿eh? Llevo un año en urgencias con un contrato de mierda.
Bueno, pues pagan de puta madre.
¿Qué va? Una vez hice el cálculo y me sale a menos de 10 euros la hora, incluidas las guardias.
¿Serio?
Sí. Y luego que nos renuevan de 3 meses en 3 meses. Es decir, que nunca sabes cuándo te van a echar.
Alas.
¿Te vas?
Sí.
Hòstia.
Feliz año.
Després del superèxit que va suposar Asbestas, Sorogoyen arriba amb una sèrie de 10 capítols que s'emetrà en dos parts. La primera meitat s'estrena aquest 28 de novembre i la segona el 12 de desembre, i també s'estrenarà en alguns cinemes.
Ah.
Vale? La sèrie està protagonitzada per l'Anna, una dona que fa 30 anys el dia d'any nou, i està en una mena de crisi existencial. Viu en un pis compartit, no li ha de la seva feina, canvia cada 2 per 3 d'amics, i en contraposició l'Òscar, que fa 30 anys el mateix dia, però té la vida pràcticament resolta. Vale? És metge a més per vocació, li agrada la seva feina, té un grup d'amics de tota la vida superfidel, una relació, bueno, amb la que més o menys va fent. La nit en què els dos fan 30 anys es coneixen, s'enamoren i comencen una relació amb anades i vingudes que s'allargarà 10 anys. Vale? I a través d'aquests 10 capítols veurem aquesta evolució. A mi la premissa em recorda una mica a Normal People. Vale? És una novel·la de Sally Rooney, que després es va portar, també se n'ha fet una sèrie, i em recorda molt a això, però sense la construcció de personatges de Sally Rooney darrere. Que no dic que Sorogoyen ho faci malament, però és que Sally Rooney.
Jo només, llavors, només demano que no xiu-xiuegin.
Pues li ha hagut de pujar el volum una mica més que a la resta,
que
vale,
no
aquest tràiler.
Xiu-xiuegin, sisplau.
Doncs,
Què ho fa... ara no us dirà, Luis Zahera a
Asbestas. Sí, sí, la veritat és que sí. És una d'aquelles pel·lícules...
francès.
Que hi ha algunes escenes que a vegades surten en algun lloc i les miro, perquè m'encanten. Sí, sí.
Que, és que fa tan bé de Luis Zahera amb aquella pel·lícula. Oh.
Va, i acabem amb l'estrena de la sèrie biogràfica de Ayrton Senna.
Incluso antes de subirme a un auto, sabía que había nacido para correr.
Gabriel Leone interpreta el pilot brasiler en una minissèrie de 6 capítols on recorrem els triomfs, les decepcions, les alegries i les penes d'escena. Descobrim la seva personalitat, les seves relacions. La sèrie comença amb l'inici de la cursa automobilística de qui fou tricampió de Fórmula 1 quan es trasllada a Anglaterra per competir a la Fórmula Ford, i segueix amb l'accident a Imola, a Itàlia, durant el Gran Premi de San Marino, en el qual va morir.
El protagonista surt a la pel·lícula Ferrari, que fa Adam Driver i Penélope Cruz. Fa d'un pilot de la Fórmula 1 de llavors.
Van veure que donava bé al cotxe i van
dir... fet, és un pilot espanyol amb aquella pel·lícula.
Molt bé.
Una pel·lícula, podria ser molt millor. Què bufa Penélope Cruz amb aquesta pel·lícula, per cert?
Sí?
Molt millor que Adam Driver, que cada cop ho fa pitjor.
Estic bastant d'acord.
Adam Driver podia haver sigut un dels últims, dels propers 10 anys el millor, i s'està quedant molt endarrere.
Estic molt d'acord amb aquesta afirmació, la veritat. Va tenir el seu pic a Històries d'un matrimoni.
Perfecte, a partir d'aquí tot el que feia una mica pitjor que l'anterior.
Estic bastant d'acord. És com que s'ho ha cregut tant que ja no s'esforça.
Sí.
Una mica.
Sí, sí, sí.
Doncs això. 29 de novembre a Netflix, la sèrie biogràfica sobre Ayrton Senna.
Molt bé,
Sergi,
ho hem fet, ho hem aconseguit.
Ho hem aconseguit, clar que sí, no en tenia cap dubte.
Sense gaire esforços, també.
No tenia cap dubte. I ara saps que toca, no? Ho deixem aquí.
Bueno, doncs ho recull algú altre.
Que vagi bé. Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio.
Thank you.
de la Show va en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio, el repàs de les estrenes del mes de novembre de sèries de televisió, un dels espais que escoltem cada dilluns en el Via Directa.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Més d'una trentena d'empreses van participar el passat divendres de la jornada de networking sobre intel·ligència artificial a l'empresa actual. L'acte es va realitzar a les Escoles Velles.
Una trentena d'empreses participen de la jornada de networking sobre aplicacions i oportunitats de la intel·ligència artificial en l'empresa actual. La jornada s'ha fet a Escoles Villes a càrrec de diferents professionals de prestigi. Sant Andreu de la Barca, que acull aquests dies la quinzena de la intel·ligència artificial. Les jornades estan adreçades a empreses i emprenedors per explorar el potencial de la intel·ligència artificial a l'empresa. Aquesta quinzena ha comptat amb un networking i dues sessions formatives que s'imparteixen a Escoles Velles durant tot aquest mes de novembre. Unes activitats que són gratuïtes i s'emmarquen dins el projecte supramunicipal Fem Xarxa, Fem Empresa del Baix Llobregat Nord. El regidor d'Activitat Econòmica, Comerç i Indústria, Miquel Àngel Abril, ha comentat a Ràdio Sant Andreu els objectius i n'ha donat el detall d'aquesta nova activitat.
Aquest networking sobre intel·ligència artificial aplicat al món de l'empresa s'emmarca dintre de la quinzena de la intel·ligència artificial aquí a casa nostra, a Escoles Velles, i bàsicament el que intentarà és explicar unitats i aplicacions que té la intel·ligència artificial en el món de l'empresa, que és el que ofereix veritablement més enllà de reduir les tasques rutinàries, no? Perquè ofereix tota una sèrie d'avantatges competitives que fan que l'empresa guanyi i aporti valor als seus clients en un mercat cada cop més globalitzat i més ferotge, diguéssim. Llavors, és més que una moda, diguéssim, una tendència, sinó que veritablement és una eina transformadora que és important que les empreses coneguin i puguin treure el màxim profit per ser més competitives. Sí, tenim un gruix d'empreses a Sant Andreu de la Barca, però també s'ha obert, donat que està dintre del marc del Fem Xarxa, Fem Empresa, que també és un programa comarcal. Llavors, en aquest sentit, han vingut també altres empreses de la comarca, però la majoria, el gruix, són empreses de Sant Andreu de la Barca. Ara mateix tenim, van un augment perquè estan trucant i afegint-se a més empreses a darrera hora, però tenim com unes 35 en aquests moments, i al final la crida ha estat exitosa, no? Perquè pensàvem que igual serien una mica menys, però al final és un tema que veiem que interessa.
I com serà aquesta jornada? És una jornada intensa que dura tot el matí, hi ha un networking, també hi ha diferents ponències.
Sí, hi ha una dinamització del networking on s'explicaran diferents aspectes de les avantatges competitius de la intel·ligència artificial aplicada al món de l'empresa, i hi haurà una part central que és el networking en si, que és aquesta oportunitat de que les empreses que han vingut puguin interactuar entre elles, puguin fer xarxa, puguin fer contactes i a partir d'aquí es puguin generar oportunitats de negoci.
I què té la intel·ligència artificial que l'està posant al centre de tot? No sé si ja anem massa tard o encara estem a temps de poder adaptar-nos a aquesta irrupció de la IA.
Sí, veritablement és incipient. Tothom més o menys ha sentit a parlar, no?, de la intel·ligència artificial des del ChatGPT, que és la primera cosa que probablement a tots ens ve a la ment, però sí que hi ha aplicabilitats al món de l'empresa que, com deia abans, van molt més enllà d'eliminar aquestes tasques rutinàries, perquè al final ens dona la possibilitat d'optimitzar processos, de reduir costos operatius també, de gestionar els recursos d'una altra manera. En definitiva, és afegir valor, com deia, als clients que tenim i fer-nos més competitius. Hi ha tota una sèrie d'eines que ens permetran, en funció del sector on estem operant, de ser més competitius i potser dedicar temps a tasques més valuoses que aporten un valor al nostre negoci perquè requereix presencialment la nostra atenció, i aquelles tasques que probablement eren més rutinàries o que es poden automatitzar, aquestes noves eines tecnològiques ens permetran llavors deixar de banda aquesta part i ocupar-nos amb el creixement del nostre negoci. Que sàpiga tothom que des d'aquí, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, estem preocupats no només per la ciutadania sinó també per les empreses, i que la nostra obligació també és apropar aquesta tecnologia o aquests coneixements en el món de l'empresa aquí a casa nostra i, per tant, acompanyar en aquests processos a qui vulgui.
Unes jornades que han comptat amb la participació de l'equip d'acció de la Generalitat. N'hem parlat amb Cíntia Villafanya, de l'equip de l'oficina Next Generation, i Joel Jubany, consultor també de l'oficina Next Generation.
Nosaltres explicarem el que fa l'oficina. Des de fa 3 anys ens dediquem a assessorar empreses en tot el que respecta al pla de recuperació. El nostre objectiu és que les empreses catalanes i els projectes que es realitzen a Catalunya tinguin el màxim retorn econòmic possible dels fons Next Generation, i llavors ens dediquem a reunir-nos amb empreses, a escoltar projectes i assessorar-los.
Sí, concretament un dels pilars fonamentals d'aquests fons Next Generation és tot l'àmbit de la digitalització i específicament també la intel·ligència artificial. Després hi ha diverses oportunitats, convocatòries que esperem en els propers mesos per subvencionar precisament projectes d'empreses en l'ús de la intel·ligència artificial.
I quina radiografia actual en feu de tot plegat? Les empreses estan podent adaptar ràpidament a aquesta irrupció de la intel·ligència artificial o encara està costant?
Mira, sí que vam veure que va haver-hi una convocatòria molt gran al principi del pla i després hem vist més convocatòries més petites. Creiem que és una cosa que va de molt a poc i que encara es necessita molt empeny.
I per aquells que no us coneguin, Acció, no sé si ens podeu situar una mica pels nostres oients, a què us dediqueu, una mica doncs, on us trobeu.
Acció és l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, vale, de la Generalitat de Catalunya, depenem del Departament d'Empresa i Treball. Tenim un àmbit d'internacionalització, tenim ajuts, gestionem ajuts i ens dediquem a enfortir el teixit català empresarial.
L'encarregat de trencar el gel, però, ha sigut Sergio Martínez, de l'àrea manager de l'EITAT Technological Center.
Al final he intentat mirar més o menys quin era el perfil d'assistents, quines inquietuds poden arribar a tindre, quin grau de coneixement, i a partir d'aquí pues, intentar fer algú de generalista, de què és la intel·ligència artificial, quin tipus n'hi ha, a casos d'ús d'aplicació que puguin ser útils pel seu dia a dia a nivell d'aplicabilitat.
Pels nostres oients, un ràpid resum, què és la intel·ligència artificial i per què és tan important?
Bueno, la intel·ligència artificial al final és molt difícil de descriure, però és una cosa que està impactant, que impactarà, i bàsicament ha de ser un facilitador per poder millorar l'eficiència, per poder millorar els nostres hàbits, per poder millorar com a societat. No ha de ser un substituïdor, ha de ser un facilitador, i hem d'entendre com això, però clar, hem de conèixer què és i què s'aplica. No sempre es pot aplicar intel·ligència artificial, ni s'ha d'aplicar intel·ligència artificial.
A quina branca treballes? Com és que treballes tant amb la intel·ligència artificial?
Bueno, jo porto tota la part de digitalització industrial, de fer que les empreses, sobretot empreses, també una mica salut, però sobretot empreses sigui molt més eficient, molt més operativa, en el concepte d'indústria 4.0, ara indústria 5.0, que la intel·ligència artificial és un habilitador, és una key enable technology, és una tecnologia transversal habilitadora, i com això pues, tenim molta demanda.
L'objectiu de la jornada de networking és explorar el potencial de la intel·ligència artificial aplicada a diverses àrees de l'empresa amb la finalitat d'optimitzar processos, reduir costos i augmentar la competitivitat en el mercat. A més, els participants també han pogut conèixer com es pot financiar la inversió en tecnologia aprofitant les subvencions i ajudes públiques disponibles.
Bueno, aprender a implementar mejor las herramientas de marketing para el crecimiento del negocio o para, como empleada, pues aportar a la empresa, al servicio. Sí, obligatoriamente, lo veo así. Lo tenemos que aprender a dominar, a controlar, porque si no nos vamos a quedar estancados, por decir, impediremos el crecimiento de la empresa o de cualquier marca o empresa. He tenido, así que si está la oportunidad de aprender, pues debo de aprenderlo ahora que tengo la oportunidad. Però ara en el moment no tinc empresa, estic com a treballadora.
Bueno, m'interessa de moment alguna coseta que quede en la memòria, perquè abans tenim un spa que pues, en principi no tenim res de coneixement d'aquesta manera diferent, com avui ho van explicar. Clar, hi ha la gent que no tenim un coneixement de res, perquè vas mirar aquesta paraula i diuen, ostres, què fer? Tenint una il·lusió per mirar, al costat està el meu fill, también, como él también trabaja con neuroentrenamiento y todas estas cosetas.
A través del networking es vol potenciar les sinergies entre les empreses del Baix Llobregat Nord per fomentar el creixement i la innovació d'aquestes empreses. Ara encara queda pendent una segona sessió de formació també a Escoles Velles sobre la intel·ligència artificial en el màrqueting digital del futur, adreçada als negocis, el dimarts 19 de novembre.
Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen. I know I've won. There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know that people are saying strange things. Tied to the head, cause I know you think the face is dumb. I don't wanna listen too much. I'm not gonna give up on all the days I know I've won. There's nothing but blue sky. There's nothing but blue. Skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. And people are saying